El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui, atenció, perquè comencem el programa des de Lleida, on s'està celebrant l'aplec del Cargol, que va donar el tret de sortida ahir divendres amb el nostre company Sergi Tor, que està allà i que ara ens explicarà com està l'ambient.
Doncs així és, avui ens trobem aquí ja la inauguració oficial de la edició 44 de la pleca de la Caragola, però l'ambient que ja respira aquí al recinte dels Camps Elisis de Lleida és pràcticament de pleca, perquè a la gran majoria de les colles, tot i que la inauguració és aquesta tarda i per tant el sopar seria en aquest cas el primer àpat oficial, però aquí ja s'està ja doncs, fent els últims preparatius a cada penya, s'estan guarnint i també s'estan preparant en aquest cas els dinars d'avui, no? Perquè estan ja aquí treballant des de primera hora del matí, tot i que ja em comenten que ahir a la nit va haver-hi doncs, els primers perganes que ja van venir a les seves penyes i van fer un sopar. Per transmetre una mica a la nostra audiència per què és l'èxit de l'aplec del Caragol, per què els lleidatans s'ho prenen tant com un segell d'identitat, no únicament gastronòmic, però sí també d'una forma de ser, una forma de ser, en aquest cas, solidària, de companyia i d'alegria. Estem aquí, doncs, a la penya del Centro Extremeño, on tenim aquí el Miquel i l'Antonio. Per cert que d'Antonio n'hi ha 5. Ara estarà, doncs hi ha aquí una gran quantitat d'Antonios. Però parlem amb el Miquel aquí a COPE Migdia. Miquel, benvingut i bon migdia.
Gràcies, igualment.
Tot ja preparat?
Bueno, sí, estem, però queden 4 cosetes, però ja està bé. Ara pararem taula i
a dinar. Per cert, quants quilos de caragols compreu vosaltres?
Nosaltres agafem 50 quilos de caragols.
50.
I normalment ho fem el diumenge.
Val.
El diumenge fem també xai, una mica de xai, i al migdia pues, és el que fem els caragols.
Clar,
i ho fem com se fan allà baix, no? A Extremadura, no? Amb una mica de pernil, amb una mica de panceta, i ho fem amb salsa.
Quan sou a la penya?
Pues 125, 130. 50 crios, així, més o menys 130.
Hi ha hagut un creixement exponencial, no? Sobretot de la gent jove, no? A Lleida, que se l'ha fet seu la ple.
Sí, perquè saps què passa? Que nosaltres aquí, clar, te trobes en altres províncies, no? Que tenen la seva festa, no? Jo què sé, pues a Navarra tens Sant Fermín i tal. Clar, dura una setmana. I nosaltres el que volem també és que dius, bueno, nosaltres ahir a la nit, jo, per exemple, ahir vaig estar aquí sopant una mica i cada vegada hi ha més gent. O sigui, això va...
O sigui, voleu que s'ampliï?
Exacte, jo crec que va per aquest costat. Però, per exemple, a veure, no hi ha música perquè no en volen deixar.
Per ser soci de la vostra penya aquesta setmana, quant costaria, per exemple?
Bueno, nosaltres tenim un preu per a socis i un altre preu per a no socis. Va. Però ronda 170 és el que hi ha.
Però clar, hi ha sopar d'avui, demà...
Tot. Divendres tot el dia, dissabte tot el dia, o sigui, vermut del dissabte, dinar, sopar, la festa, el beure, no?
Clar,
la música, disjoc, tenim de tot.
I com explicaries l'èxit de la plec del Caragol? Per què?
Bueno, perquè tots sumem. I nosaltres lo que volem és que això sigui... que ja ens coneixen, a tot arreu ens coneixen, perquè nosaltres aquí, amb aquesta colla, venen gent de Madrid i de Barcelona també. Són amics de fa molts anys i venen. Llavors, clar, això és un creixement molt gran i esperem que sigui encara més, no? Ara, aquest any, sempre que són 123 colles...
Sí, sí, és un rècord, sí.
I cada vegada hi ha més...
Bueno, ja no hi ha més espai.
No.
El que passa és que tu has dit, no? Molta gent ve a Lleida, o gent que ha treballat a Lleida i ha marxat, o gent de Lleida que està fora,
sí.
I ve a Lleida aquest cap de setmana a l'aplec, no? Com un retorn a la seva ciutat.
Exacte, sí, sí, perquè, clar, això és una festa que és com la festa major de fa 15 dies, no?
Sí, sí.
Que dius, hòstia, la festa major, moros i cristianos i tal, no? Però, hòstia, l'aplec, jo crec que és la salseta de Lleida, no?
Molt bé.
Això... hauríem d'anar més, encara, més dies.
Molt bé, Miquel. Polsera, que serà la novetat. Tu trobes bé de la polsera per accés?
Jo, per exemple, ho trobo molt bé. No sé com funcionarà aquesta nit, perquè tindran feina els de seguretat. I, hòstia, i s'haurà de donar un cop de mà a tots, però crec que és un bon tap perquè el divendres, per exemple, hi ha molts collistes, vale? El dissabte és que ve més gent de fora. Llavors, de vegades sí que la gent jove, ja saps, que ve una mica i, hòstia, i se desmadre, no? Llavors, jo crec que està bé. Hi ha només una entrada. Nosaltres, els collistes, com tenen la polsera, doncs podem sortir per on vulguem. I si algú no té pulsera, l'ha de demanar a l'entrada. Suposo que si algú veu alguna cosa, pues bueno, suposo que com a qualsevol discoteca així farà un escolcoll i entrarà i li diran... A veure, jo entenc que no poden privatitzar i dir tu no entres, tu entres... No sé, sí, és una mica... Si no seria... Es perderia el que és l'essència, però... Ha hagut uns anys, hòstia, que hi ha mala maró per aquí, no? I llavors el que volem és festa, la que vulguis, tu pots entrar aquí...
Tu ja comença a sonar la música, les penyes del Cotic, que som al migdia, ja comença a sonar...
Tu dius, per exemple, mira, vols una cervesa? Té, jo te dono les que vulguis, però hòstia, que siguem tots una colla, tots germans, no?
Molt bé, Decal, gràcies, que vagi molt bé la pleca.
Gràcies.
Gràcies. I tenim aquí el senyor Antonio. Senyor Antonio, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde es?
Yo, de Lleida.
De Lleida, no? Bueno, també muy contento por estar aquí en la pleca. ¿Cuándo se aplica usted?
¿Yo?
Sí, ¿cuántos lleva?
Llevo pues 10 o por ahí llevaré.
Vale, ¿y cómo diría a sus amistades cuál es la esencia de la pleca?
La esencia del compañerismo, la amistad, el entenderte con la gente, con los que vienen de fuera. Es hacer amigos y hacer amistades muy buenas y muy grandes.
Ahora también hay un aluvión de gente, ¿no?
Sí, pero esto es lo importante, que la gente sepa lo que es y compruebe lo que estamos haciendo y lo que queremos terminar de hacer.
Muy bien, ¿preparada para la comida de hoy?
Sí, ahí estamos, ya estamos... Unos cuantos que hacemos la comida, los otros hacen otra.
¿Qué van a comer hoy, ahora?
¿Qué nos toca hoy?
Avui fem brasa.
Brasa.
Sí, fem una mica de botifarra, ensalada, panceta, fem botifarra negra, chorizo...
Fantàstic, molt bé.
Brasa, el primer dia sempre és brasa.
Doncs, Miquel i senyor Antonio, que vaya muy bien,
Muchas gràcies. Vinga,
tens casa teva aquí, també.
Molt bé, gràcies a tots els veïns. Molt bé, doncs a casa nostra, que està veient de dia aquí al centre estemenyo, amb aquest cas, amb aquesta penya, una de tantes, una de les 121 que hi ha, que estan preparant ja aquesta brasa i que ens fa venir la gana ja, mar, aquí des del recinte dels Camps Elisis.
Parlem del futur de les panaderies, de la fleca artesanal. Sembla ser que el futur de la fleca artesanal a Espanya està passant per un moment complicat ja des de fa un temps. I segons dades de l'Associació Espanyola de la Indústria del Forn, la Brioixeria i la Pastisseria, ACEMAC, cada any tanquen prop de 600 fleques al nostre país, sent la manca generacional un dels principals desencadenants. Avui volem parlar sobre el tema amb una de les responsables que ha portat una iniciativa per tal de resoldre aquest problema. Ella és l'Elsa Cama, i és Product Manager de Panaderia de Puratos i una de les responsables, com dèiem, d'aquesta iniciativa a través també d'una campanya per tal de fomentar aquest sector entre els joves. Elsa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem del futur d'un sector tan bàsic, podem dir, com aquest, no? Però que alhora està travessant un moment força complicat, no?
Sí, la veritat és que sí, amb els nostres clients ho veiem cada any, una queixa generalitzada de la falta de treballadors, que una part també es deu de falta de formació, que aquí per això també intentem ajudar des de Puratos, i llavors també una falta de vacances que trobem que hi ha en el sector, que tampoc ajuda que hi hagi gaire oferta laboral.
Mm-hmm. I per què passa tot això? Quin ha sigut el desencadenant, podem dir, o el motiu pel qual s'ha arribat fins aquí?
Doncs jo crec que és això, una suma dels dos factors. La falta de formació, al final és una feina molt tradicional, però que realment també requereix molt esforç a nivell laboral, a nivell d'horari. Llavors jo crec que és una combinació de diverses coses que fa que any a any doncs costi més trobar gent qualificada en aquest sector, també.
Mm-hmm. Faltaria, doncs, més formació, més dedicació, també, a l'hora d'estudiar-ho, de preparar-s'ho, sí, no?
Sí, nosaltres veiem que hi ha una, sobretot una falta de formació, que per això també fem Bé, que suposo que després ho parlarem sobre el programa que fem especial a Matxis per formar a joves entre 18 i 30 anys en el sector de la panaderia, perquè creiem que si formes el personal i formes a la gent, doncs podrem ajudar els nostres clients a que tinguin més persones treballant per ells. Llavors, creiem que a poc a poc això, juntament amb anar corregint el tema de vacances, podria afavorir que anés augmentant la gent.
Explica'ns, si vols, aquest projecte al qual fa referència, Elsa.
Doncs mira, des de fa ja 4 anys treballem amb la Fundació ATSIS, que bueno, és una fundació sense ànim de lucre, i intentem ajudar els joves entre 18 i 30 anys amb risc d'exclusió social, que no tenen doncs totes les possibilitats que podrien tenir altres persones per accedir al món laboral, i fem un programa de formació enfocat a la panaderia, des d'una part més d'ajudar-los, diguem, a com presentar-se a la part laboral, a com expressar-se, a com preparar, per exemple, un currículum, fins la part més tècnica de formació tècnica amb un obrador, perquè tinguin una experiència prèvia abans d'anar a demanar feina.
I parlant, per exemple, d'aquesta formació, bueno, de la falta, més ben dit, de formació, a part del que feu vosaltres, no? Aquesta oportunitat que doneu, sobretot, a aquestes persones, creus que també, abans has comentat, no?, que es tracta d'un sector potser de fa molts anys enrere, no?, i que potser no s'ha avançat lo suficient o ha evolucionat lo suficient per adaptar-se als nous temps. Creus que això també està passant, aquesta falta d'actualització, potser, o aquesta falta de relleu generacional,
sí,
per part també de les persones que hi treballaven i que doncs, els seus propers que haurien de treballar doncs, no ho estan fent per aquests motius?
Sí, sí, totalment. De fet, o sigui, quasi 4 de cada 10 propietaris tenen previst jubilar-se en els pròxims 10 anys. Llavors, clar, hi ha una preocupació forta respecte al relleu generacional i també una part de que part del consum de les praderies està passant a cadenes de supermercats. Llavors, vindria a ser com una suma dels dos factors. I jo crec que és molt important adaptar-nos doncs, a les necessitats de les noves generacions, i tot i que la praderia requereix uns horaris, però d'alguna manera hem de trobar una manera de poder-ho adaptar amb les noves generacions, totalment.
També és una feina molt vocacional, imagino, no?
Sí, sí, totalment. Al final és una feina tradicional de tota la vida que, bueno, sempre ha anat passant el negoci familiar de pares a fills, no? I bueno, jo crec que ara trobem com una mancança molt forta en tot aquest tema del relleu. I ens agradaria, la veritat, poder contribuir amb que hi hagués una continuïtat i que no deixem perdre aquest negoci tan apreciat.
Què és el que necessitaria aquest negoci per tal de que aquesta gent jove s'interessés per ell? Què és el que creus que seria potser la combinació perfecta per tal de que cridés l'atenció de joves i alhora funcionés amb aquests horaris que deies i amb aquesta dedicació que tant necessita?
Doncs, a veure, jo crec que els joves amb aquest tipus de negoci s'haurien de, diguem, jo li dic d'empoderar més, perquè ells coneixen potser la panaderia tradicional de tota la vida, que potser ha funcionat sempre de la mateixa manera, però jo crec que els joves doncs tenen la capacitat de poder proporcionar doncs, noves idees, noves maneres de fer, inclús transformar la panaderia d'abans en un nou concepte de panaderies, com per exemple que estan sortint ara molts conceptes nous. I jo crec que és el moment doncs, de prendre iniciatives i de donar-li una volta i qüestionar-nos tot, des de com estan estructurades les panaderies, el sortit de producte i fins i tot doncs, l'horari que crec que hi ha molta feina a fer.
I si parlem de sou, avui en dia es podria reinventar, actualitzar això i de manera doncs, que es pugui viure bé també?
A veure, jo crec que el sou també és una peça clau per tal de tenir els treballadors motivats i que hi hagi una continuïtat. Però això ja sí que més a l'elecció de cada empresa, que al final cadascú coneix les seves necessitats, però està clar tenir un sou digne, doncs, ajudaria moltíssim en aquest tema.
Clar. Doncs diferents motivacions, no?, que calen entorn a aquest sector, tant per part dels joves, no?, com també potser aquest canvi, no?, aquesta formació que encara cal, no?, que s'hauria d'ampliar, com tu comentes, Elsa, i al final, doncs, no sé, un canvi, no?, és el que crec, suposo, no?, que hauria de passar, no? Així que, sí, així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que això continuï, no?, i que sigui així, perquè al final, doncs, és un negoci important pel dia a dia, no és necessari, crec jo. Així
sí,
que tant
sí,
de bo...
molt important per tots.
Exacte, així que tant de bo aquest canvi, no?, i aquesta motivació per part de joves també es produeixi. Gràcies, Elsa, Product Manager de la Panaderia de Puratos i una de les responsables d'aquesta iniciativa, també per la feina que feu, no?, amb aquesta campanya que comentaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Perfecte, Elsa, doncs ja ho tenim.
Vale.
Merci, que vagi molt bé.
Merci, va, adéu.
Adéu. I de seguida parlarem de la temporada de collites d'enguany per saber com està anant i com anirà també en aquests propers mesos la temporada.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparece una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Todos los días.
Momentos.
¿Cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Collita de la campanya agrícola enguany. Parlem sobre el tema i ho fem avui aquí, al matí del cap de setmana. Aquest mes de maig, amb la recollida de la cirera i el préssec pla, a la zona del Baix Segrià comença la temporada agrícola a Lleida. La temporada alta és als mesos de juliol i agost i les previsions apunten a la necessitat de 30.000 persones al camp i 15.000 a les cambres de fruita. Ara bé, les últimes pedregades han fet que la producció baixi, la necessitat de mà d'obra també, no? Llavors, avui volem parlar amb el David Massot, que és el president del Consell Comarcal del Segrià, perquè ens expliqui una mica com està la situació i com es presenta la temporada. David, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, com es presenta aquesta temporada ara que tot just comença?
Bueno, pues bé, malauradament és el que has dit. Hi ha hagut tres pedregades aquí a la nostra comarca. Una va ser molt potent, i ho recordeu, al Carràs, ja fa uns quants dies, i hi ha hagut dos més de... Bueno, una de una mica més petita, i ara aquest diumenge passat una altra que pràcticament va agafar moltes de les zones de la primera, també la part del col·legi, etc., l'Horta de Lleida, entre d'altres municipis, no? I la veritat, pues, tota aquesta zona que ha afectat, pues, hi ha afectat en un grau molt elevat, tant zona de d'os com de pera, també, i poma, etc. I realment, pues, és molt mala notícia, no? Hi havia gent que, pues, a part, no tenia l'assegurança del tot feta, o perquè encara hi havia uns dies per fer-la, etc, etc. I bueno, malauradament, pues, estem pendents de veure un agroseguro com acaba fent tot això, no? Uh-huh. Però, bueno, com a comarca, pues, és una mala notícia. Enguany es prevé una de les campanyes millors de la història, per, com aquell que diu, perquè potser no havia hagut mai les plantacions que hi ha avui dia i la capacitat de producció que pot haver avui a les nostres comarques, especialment al Segrià, i, bueno, malauradament, pues, aquestes pedregades pues ho faran minvar, però, bueno, encara he de dir que que de producte n'hi haurà, perquè per sort a moltes poblacions i molts termes municipals no hi ha tocat de moment cap pedregada, esperem que no hi toqui, i bueno, i també s'espera pues, molt bones collites.
Per tant, les previsions, tot i això, s'esperen que siguin bones, no? La campanya s'espera que sigui bona, no?
Sí, sí, la campanya, a veure, es notarà perquè ha agafat una zona molt potent, sobretot de Dos i Pera, pues de, malauradament, pues la pedregada, que les pedregades d'aquestes, però tot i amb això avui hi ha molta zona que de moment no està afectada, i esperem que ojalà tinguem la sort i vagin passant els dies i els fruits es vagin fent grossos fins a acollir-se i no toqui res més, no?
Com dèiem, és la recollida de la cirera i del préssec pla, no?
Sí, ara comença, estan collint aquí al Baix Segre les primeres cireres i el primer overcock i platerines, jo diria que encara no en cullen, però també hi ha molts treballadors al camp aclarint fruita, sobretot fruita d'os, sobretot préssec, nectarina, platerina, etc. I estan pues, molta gent, sí, realment hi ha molta gent treballant.
I és cert que falta mà d'obra?
Bueno, mà d'obra, això ho hauríeu de preguntar més als sindicats, no?, que ho tenen més controlat, però, bueno, jo, de moment jo entenc que la necessitat s'està cobrint. Ara, suposo que la necessitat alta serà a l'època de collita, que és quan es necessita més gent, llavors es veurà com, pues, com està tot exactament, no? Però això pot ser millor, pues, si els sindicats agraris saben, estan més, tenen més informació que la que puc tenir jo.
Per tant, un estiu sembla ser favorable, no?, entre cometes. Veurem també com avança el clima, perquè també, de tant en tant, no?, ens sorprèn amb onades de calor o amb molta pluja. Ara encara no ho sabem, no?, i és una mica incògnita també el que pugui passar d'ara en endavant en aquests propers mesos, oi?
Sí, sí, no, de fet és el canvi climàtic, mireu, han passat de 3 o 4 anys d'unes sequeres, estar immersos en una sequera molt profunda, i ara pues, portem un any, podríem dir des de la tardor passada del 24 fins ara, pues, estem portant un dels anys més plujosos. Bueno, la prova és que ens han recuperat la major part de pantans, i que és molt bona notícia, i a part pues, també amb els llocs on hi ha cultius de secà, doncs la veritat és que és un abans i un després enguany, no? Per exemple, només cal voltar pels nostres municipis i veure els cereals tal com estan, que a la major part hi ha una collita excel·lent, tant d'ordi com blat, i llavors també hi ha doncs, una molt bona collita, bueno, o la previsió de molt bona collita, almenys de moment marxa, doncs a les zones d'olivera de secà, i bueno, i l'ametller no ha anat tan bé, de l'ametller a mi em va més, perquè també el quallat i la floració al ploure tant pues no ha anat tan bé, però bueno, però la veritat és que és un abans i un després amb aquestes pluges que han set molt benvingudes.
En comparació amb l'any passat, es preveu que sigui millor o com ho veieu? Com estàvem l'any passat en aquesta època de l'any, per exemple?
No, ja et dic, en cultius de secà no hi ha color, és a dir, passarem de no collir a collir, és a dir, ja t'ho he dit tot.
Sí,
en cultius de rec, pues, a part de que hi havia restriccions de rec, pues, tret de les zones on ha caigut pedregades, pues, les collites se preveuen, molt bones, de tota la fruita, podríem dir.
Doncs David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià, esperem que així sigui. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Les sequeres i les onades de calor redueixen la capacitat de les plantes per absorbir CO2. Cada vegada són més freqüents, tant les onades de calor com les sequeres, com dèiem, i estan reduint doncs, això, la capacitat dels ecosistemes per absorbir diòxid de carboni. Segons un estudi recent de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'augment de fenòmens meteorològics extrems provocats pel canvi climàtic està alterant l'equilibri del carboni a la Terra i afecta el creixement de les plantes. L'any 2022 es va registrar una onada de calor particularment intensa que va reduir en un 27% la capacitat de la vegetació d'actuar com a embornals de carboni, cosa que posa en evidència la vulnerabilitat dels ecosistemes davant de condicions extremes com aquestes. Aquesta unitat de diòxid de carboni no absorbit de l'atmosfera equivaldria a tot el volum de CO2 emès a Espanya aquell mateix any. En parlem sobre el tema amb l'investigador que ha liderat l'estudi, el Ricard Segura. Ricard, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que se centra en aquests últims temps d'onades de calor i de sequeres que hem tingut amb el diòxid de carboni com a protagonista, no? Com afecta tot això?
Sí, sí, sí. El que hem fet en aquest estudi és estudiar la regió del sud-oest d'Europa, tot el que seria ecosistemes de Portugal, Espanya, sud de França, Itàlia, com ha evolucionat els fluxos de carboni entre els ecosistemes i l'atmosfera amb aquest impacte no del clima. I hem mirat quins són els factors principals de l'evolució dels fluxos de carboni en aquesta regió, i hem pogut comprovar, evidentment, que la presència de sequies i d'onades de calor són els factors principals que determinen l'evolució d'aquests fluxos de carboni. No només en el segrest de carboni, no? En la captura de carboni per part de la vegetació, amb la fotosíntesi, sinó també la respiració d'aquesta vegetació i d'aquests ecosistemes que fan del balanç de net de carboni, que seria la diferència entre la fotosíntesi i la respiració.
Clar, per exemple, quan parlem d'embornals de carboni, parlem, per exemple, dels boscos, no?, dels oceans. Serien aquests els exemples, no?, del que són els embornals?
Sí, sí, sí. Serien aquests ecosistemes, no?, que tenen una captura neta més gran que la liberació de respiració, i, per tant, que ens ajuden de forma dual amb aquest servei ecosistèmic que fan a compensar les emissions que nosaltres produïm d'aquests gasos d'efecte hivernacle, precisament el diòxid de carboni, per evitar aquest, en part, el canvi climàtic, no? L'augment de les emissions de diòxid de carboni fa augmentar les concentracions a l'atmosfera, i aquesta vegetació ens actua compensant part d'aquestes emissions que nosaltres hem fet.
I els resultats de l'estudi, doncs, el que mostren és que hi ha un equilibri entre la humitat i el moment en què tenen lloc aquests esdeveniments, com per exemple les onades de calor o les sequeres, no? Que és clau realment per entendre com responen els ecosistemes, oi?
Sí, exacte. La humitat del sol, en part també en funció de la temperatura de l'aire, la sequedat de l'aire i aquest balanç hídric, no? La diferència entre quan plou i quan s'evapora a la terra són els principals factors que actuen en el balanç de carboni, i hem observat com hi ha aquest desequilibri en aquests anys en concret, especialment quan hi ha onades de calor molt intenses en conjunt amb sequeres de molta llarga duració a l'època d'estiu en els ecosistemes, especialment del sud d'aquesta regió, és a dir, ecosistemes mediterranis, ecosistemes ecosistemes no muntanyosos són els que presenten més variabilitat en aquest embornal de carboni.
Els més vulnerables, les regions més vulnerables, quines serien?
Sí, nosaltres hem pogut veure que les onades de calor i els sequeres afecten més la fotosíntesi de les zones mediterrànies, evidentment perquè aquestes zones es troben molt més exposades a aquesta falta del balanç hídric a aquestes onades de calor, tot i que estan més adaptades, no?, a aquests climats, perquè la vegetació d'aquí és molt més adaptada, està molt més adaptada a aquests climats secs. I hem vist que el balanç net de carboni, és a dir, el que seria l'embornal de carboni, és més vulnerable en zones amb climes humits i continentals, com seria doncs la zona de França, el nord d'Itàlia. Aquestes zones tenen una influència molt més gran, les sequeres, en la seva evolució del balanç net de carboni.
Tot i així, imagino que aquestes tendències d'escalfament, de sequera, no?, que al final es produeixen pel canvi climàtic, podrien provocar desequilibris, no? Podrien afectar més enllà o podrien provocar potser efectes no tan esperats, no?
Exacte, sí. El que estem veient és que la regió mediterrània s'està escalfant un 20% més ràpid que la mitja global. És a dir, la temperatura, especialment als estius, aquí serà molt més gran que la mitja climàtica que estem veient. Això ho estem estudiant en diversos grups, no només en els ecosistemes, sinó també en la ciutat. I la precipitació, encara que no es vegi d'una forma tan evident com la temperatura, també està disminuint. Podem esperar una reducció d'entre un 20%, 15% en la reducció de la temperatura, que efectivament afectarà en la variabilitat i la duració de les onades de calor i de les sequeres en un futur. I això, clarament, té un impacte molt gran en el balanç de carboni i l'evolució d'aquest balanç de carboni en el futur
de
la regió mediterrània.
Clar. I això a nosaltres com ens pot afectar a nivell de salut, per exemple?
A nivell de salut, les onades de calor, especialment, tenen un impacte molt, molt greu en grans ciutats. Estem parlant de que es fan augmentar la presència de malalties cardiorrespiratòries, cops de calor, té un impacte també en la producció agrícola, la fallida econòmica de molts conreus, sobretot en les sequeres, com hem pogut veure a Catalunya en aquests tres últims anys. És a dir, no només està afectant els ecosistemes, sinó que indirectament també pot afectar als humans, tant econòmicament com en termes de salut, com social. Els impactes són molt, molt, molt greus i devastadors.
Clar. Al cap i a la fi, aquest desequilibri climàtic doncs té implicacions directes, no?, tant per nosaltres com també per l'ecosistema, no?, pel món en general, no?, i el que subratlleu algun dels investigadors és aquesta urgència de millorar la vigilància dels fluxos de carboni, no?
Clar. El que volem és saber amb una major certesa com estan evolucionant aquests fluxos de carboni, degut a que, per exemple, la fotosíntesi, la capacitat de captura, no?, de la vegetació, sí que es pot estudiar amb dades de satèl·lit, es poden estudiar veient com de verd és la vegetació, no?, si la vegetació està sana, però la respiració, no?, que és aquesta contrapartida de la fotosíntesi, l'alliberament de diòxid de carboni per part dels ecosistemes, això no ho podem estudiar de forma remota a partir de les satèl·lits. Llavors, monitoritzar a partir de l'estudi d'observacions d'aquest diòxid de carboni, com va canviant en l'atmosfera, com canvien els fluxos, no? És un tema que s'està estudiant molt poc en el sud d'Europa, comparat amb altres regions d'Europa. I clarament, aquestes regions d'Europa, la zona mediterrània especialment, es veurà molt més afectada per les zones de calor, però a la vegada tenim una mancança, no?, d'observacions i d'observacions que ens poden ajudar molt a entendre com els fluxos dels ecosistemes estan reaccionant davant de la variabilitat en el clima.
Exacte. D'aquí la importància d'estudiar-ho, Ricard. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això, no?, que cada cop és més freqüent, que cada cop ho tenim també més a sobre i doncs també saber el que s'ha de fer, no? Ricard Segura, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquest estudi que has liderat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en uns minuts descobrim la funció que podria tenir l'orina humana i que té a veure amb l'alimentació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Lo siento, amigo.
Su vida se rige por un solo principio.
¿Qué harás cuando pilles a esos tres hermanos?
Recuperar tu regalo.
Donde Van Damme las toman. Van Damme's Inferno.
¿No podríamos ser amigos?
Y Libertad para morir.
No vas a durar demasiado. Es una amenaza.
Tu nombre es el que sigue en la lista.
2 de Jean-Claude Van Damme.
Esto no se ve cada día.
El sábado a las 10 de la noche. En 13.
De dilluns a divendres, momentos. Amb Luis Rodríguez. Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Hacer historia es muy difícil, es muy complicado, pero dejar un legado y que la gente te recuerde es muy difícil, muy complicado, y eso lo podemos conseguir.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem, com dèiem, de l'orina humana i també de la suor aquí al matí del cap de setmana. Us heu parat a pensar en algun moment si la vostra orina pot servir per a algú més? Doncs ja us avanço que podria servir fins i tot per cultivar aliments. L'orina humana podria ser un recurs valuós com a fertilitzant per l'agricultura urbana sostenible. I és que la reutilització de l'orina humana permetria produir fertilitzants sostenibles per l'agricultura urbana amb importants beneficis ambientals. Això ho diu un estudi fet per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que avalua l'impacte ambiental de la recuperació de nitrogen a partir de les aigües grogues dels edificis. A més de fomentar l'agricultura sostenible, permetria reduir també les emissions de CO2 i el consum d'aigua. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui i ens resumeixi una mica què és el que vol dir tot això, en parlem amb la investigadora l'Anna Petit. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, sorprèn només el fet de saber que l'orina humana podria tenir aquesta funció a partir d'ara. Això, com és?
Tampoc és que sigui una novetat, perquè l'orina ha sigut sempre conegut que pot ser-se servir en l'agricultura, però el que sí que podria ser una novetat és que veiem com nosaltres, des dels nostres propis edificis, podríem recuperar aquesta orina. Ara mateix, cada vegada que fem servir el bany o que generem aigua residual, se'n va a claveguera avall, la perdem de vista i no sabem què en passa. Simplement sabem que va una depuradora d'aigua, que es neteja i que es torna a emetre als rius o al medi, però aquesta aigua que nosaltres generem, que per nosaltres és bruta, que no ens interessa, realment pot contenir nutrients que serien ben útils per produir aliments de proximitat.
Mm-hmm. Què és el que, no sé, els beneficis que tindria l'orina humana en això que comentes, què és el que podria aportar?
Doncs en primer lloc podria ser un substitut per tots aquells fertilitzants sintètics que es compren, que es fan servir en l'agricultura, en la seva majoria, ja que tots ells, o bona part d'ells, els sintètics, parlo, estan extrets del nitrogen de l'aire. És a dir, és tot un sistema que consumeix moltíssima energia per capturar el nitrogen que abunda en l'aire que respirem i el converteix en un fertilitzant que després s'aplica a l'agricultura. Però clar, consumir tota aquesta energia té un impacte ambiental associat en termes d'emissions de CO2 i de consum de combustibles, ja que habitualment molta d'aquesta energia prové de combustibles fòssils. Aleshores, el que nosaltres proposem és una alternativa per tal d'evitar aquesta producció de fertilitzant sintètic i trobar una manera addicional a moltes altres que existeixen, com el compost o com d'altres, per tal de poder abastir la població amb els aliments que necessitem.
Mm-hmm. Vosaltres, com a investigadors, ja ho heu posat a prova, no?, això, en el mateix edifici bioclimàtic de la universitat, i doncs heu pogut doncs verificar, no?, que amb un metre cúbic d'aigua groga tractada es poden obtenir 7,5 quilos de nitrogen, que permetrien, a més, cultivar 2,4 tones de tomàquets a l'aire lliure, no?
Sí, aproximadament. Nosaltres el que ara hem fet és aplicar-ho a una escala petita, escala pilot, per tal de veure si realment és factible. Perquè el que proposem nosaltres en el nostre edifici és poder cultivar al terrat de l'edifici. Llavors, quina millor manera de poder aprofitar aquest nutrient que generem, diguéssim, els habitants de l'edifici, per tal de produir els aliments que hi ha al terrat? Doncs ara el que hem provat és simplement amb 3 o 4 banys. Hem començat amb els masculins perquè ens permeten extreure orina pura, ja que aquests urinaris no fan servir aigua, i per tant, per fer un primer test, hem connectat aquests lavabos a un reactor biològic que tenim instal·lat en un laboratori al soterrani, i aquest reactor biològic està composat d'uns microorganismes que el que fan és transformar la urea que conté l'orina. Ja sabem moltes vegades quan anem al metge, no?, que ens fem una analítica d'orina i surt que hi ha urea. Doncs la urea és el principal component de nitrogen que hi ha a l'orina. Doncs el que fa aquest reactor és agafar aquesta urea i convertir-la, en el nostre cas, en nitrats. Que aquests nitrats van molt bé en el nostre cas perquè nosaltres tenim una agricultura que no té sol en el nostre terrat. I, per tant, el nitrat és un component de nitrogen que les plantes poden agafar molt bé. Llavors, ara estem provant això i realment està funcionant i estem veient ara els primers cultius, aviam com surten.
Mm-hmm. I, Anna, el fet d'utilitzar l'orina humana podria afectar d'alguna manera aquests aliments, com per exemple els tomàquets que comentàvem, o realment doncs, és igual que el que es feia abans amb tot beneficis? Realment es pot ser perjudicial per la salut, per exemple?
Nosaltres això és una cosa que ens ha preocupat i ja des del principi hem fet analítiques de tot el procés per assegurar-nos que no hi hagués compostos farmacèutics que prenem les persones i que després excretem, o que hi hagi qualsevol altre contaminant que pugui arribar a les plantes i en conseqüència que nosaltres puguem ingerir. Però el que hem vist és que l'orina que recollim, diguéssim, crua dels lavabos, pot contenir traces de diferents components que prenguem com medicaments o cafè, per exemple, però després, un cop aquesta orina passa per aquest reactor biològic, bona part d'aquests components desapareix. I després, quan l'hem tornat a integrar dins per aplicar-la per fertilitzar, hem tornat a fer analítiques i hem vist que la quantitat és imperceptible d'aquestes substàncies. Per tant, seria, diguéssim, segur consumir, en el nostre cas, un tomàquet. Parlo del cas del tomàquet perquè és el que nosaltres tenim més ben estudiat fins ara, ja que en el fruit, que és el que nosaltres ens mengem, no arriben aquests contaminants, que ja són una quantitat gairebé imperceptible. Per tant, trobem que seria segur consumir aquest producte.
Mm-hmm. D'acord. Tot i això, l'impacte ambiental i econòmic sí que és cert que es reduiria, no?, si la recuperació d'orina es fes a una escala més gran, dieu, no? I, per exemple, si es connectessin tots els urinaris de l'edifici al reactor recuperador de nitrogen, no? Aquest és el vostre objectiu per tal de fer la feina completa, no diguem?
Clar, això és el que passa moltes vegades quan parlem d'experiments, que comencem amb un disseny molt petit. Clar. Per provar si funciona, i quan un analitza si realment és bo econòmicament o ambientalment en comparació amb el que vol substituir, a vegades no surt tan bé, i és precisament per aquesta escala tan petita. Llavors, el factor determinant que hem vist és que com més orina reculls, més pots optimitzar el dimensionat, el disseny d'aquest sistema de recollida i de tractament de l'orina. És el que se'n diu l'economia d'escala i que ja es veu en els principals sistemes productius, no?
Uh-huh.
Llavors, nosaltres pensem que seria un sistema força adequat per a aquells llocs on hi hagi força gent, forces usuaris, com ara escoles, universitats, centres comercials, poliesportius, llocs on hi hagi una gran afluència de persones i que, per tant, es pugui recollir el màxim d'orina possible i tractat d'una manera òptima.
Mm-hmm.
Això no vol dir que s'hagi de fer una gran infraestructura, però sí que potser per una casa individual on s'haurien de canviar els lavabos,
clar,
s'hauria d'adequar tot, la quantitat d'orina petita que es recolliria, doncs no, potser no valdria la pena.
Mm. A més, Anna, has comentat fa una estona el fet de que heu començat provant amb el lavabo dels nois, no?, pel fet de que no utilitzen
sí.
aigua. En aquest cas, variaria l'orina d'uns o l'orina dels altres, o serien aptes totes?
En principi totes són aptes. L'únic que hem començat pel masculí, simplement perquè no, quan tires de la cadena, bueno, directament no tires de la cadena, no hi ha aigua. Per tant, tot el que es recull és orina i no està barrejada amb l'aigua del lavabo, del vàter. Mm-hmm. Llavors, en l'altre cas, en el que es vulguin fer servir qualsevol tipus d'usuaris, que és que seria l'ideal, s'han de fer servir banys que permetin separar l'orina de l'aigua que conté i de la resta de sòlids. Amb la part sòlida, per nosaltres no és un problema, perquè aquí a l'ICTA ja ho tenim habilitat, és a dir, la part sòlida que genera una persona al bany i la part líquida van per dos tubs diferents. Però la part que porta aigua doncs segueix encara barrejada, i això seria una cosa que s'hauria de mirar encara com fer-ho. Però si un es para a pensar, per exemple, en casa seva o en algun equipament al que va habitualment, la majoria són o urinaris d'aquests que no tenen aigua o tenen aigua, i després els vàters habituals.
Clar,
llavors,
però
serà qüestió de veure com s'adapta això.
Però normalment sí que s'utilitza aigua, no, a tots? O no?
Sí, però com dic, hi ha els que es diuen els vàters secs, i aquests vàters secs no fan servir aigua.
Ah.
Però clar, és una altra manera de tenir un vàter a casa, que potser no és el que estem més habituats.
Clar.
És més comú, o sovint comú, en algunes altres zones més rurals, que potser no tenen accés al clavegueram. Allà sí que tenen aquests lavabos en alguns llocs. Però la majoria de nosaltres estem acostumades a tirar de la cadena, que surti aigua...
Per això dic, ara ho estava pensant, dic, no pot ser.
I però en canvi, al masculí sí que hi ha aquests vàters, aquests urinaris, que no tenen aigua. Llavors, per començar a provar, doncs és bastant útil fer servir aquests.
I, per exemple, seria... o sigui, l'orina de tots, de tothom, tant sigui gent gran, gent més jove, nens petits, seria útil o s'hauria, per exemple, de fer estudis de si serveix l'orina per cultivar o no? O la de tothom seria vàlida, en principi, sigui l'estat de salut el que sigui, de tothom.
En principi, sí. Nosaltres ja dic que ens preocupava el tema del contingut que hi hagués d'algun medicament
clar, o
alguna altra substància que s'hagués ingerit i que passés a l'orina. El que ens importa és que l'orina està composta d'urea, i això és el que la converteix després en el fertilitzant. La resta de coses són aquests, diguéssim, contaminants que sí que s'han de mirar d'evitar, perquè després pot ser que vagin o acumulant-se o vagin passant de l'aigua cap al fruit i del fruit cap a la persona. Llavors, desconec fins a quin punt en altres tipus d'aigües que no són les que nosaltres hem analitzat, aquesta quantitat d'altres contaminants
passaria al
fertilitzant. Però en tot cas, si es veiés una situació crítica o dissenyem un experiment diferent, llavors ja miraríem una altra vegada de fer l'anàlisi. Això és una cosa que mai deixem de fer. Sempre mirem què hi ha.
Doncs, Anna Petit, investigadora, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquest tema, no? Que dius que sí que és cert que l'orina s'utilitza sovint per moltes coses, no? Però no deixa de sorprendre que al final doncs sigui útil fins i tot per cultivar aliments. Així que moltíssimes gràcies i a veure com avança tot.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Un equip de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona han desenvolupat un dispositiu capaç d'analitzar en temps real el pH i els nivells de sodi i potassi a la suor dels esportistes, el que representa una font valuosa d'informació per monitorar la salut de les persones que practiquen esport i prevenir els efectes adversos de la deshidratació. Sobre el tema en parlem amb la investigadora i la coordinadora de WeCare, la Cecília Jiménez. Cecília, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, es tracta d'un sensor portàtil, no?, que analitza contínuament la suor d'aquests esportistes, no?, i a partir d'aquí imagino que treu informació sobre com estan de salut, no?, per tal d'evitar, doncs, suposo que ensurts, no?, com per exemple la deshidratació, no?, és així?
Sí, exactament. Aquest és un dispositiu, és un patch, un pegat, que es posa en el cos, i llavors el que fa és, a partir d'uns sensors que hi ha en aquest dispositiu, va mesurant de forma contínua els electrolits que hi ha en la suor, bàsicament pH, sodi, potassi, també podria clorurs, i llavors això ens dona informació de com està l'esportista mentre es fa esport.
Uh-huh. I en quin moment es va decidir crear això?
Bueno, això, aquest tema dels pegats, fa molt de temps que hi ha molts investigadors que estan buscant solucions. De fet, la idea és tenir un dispositiu semblant als rellotges que tenim actualment, no?, que ens controlen les pulsacions, la temperatura, etc., però mesurant la suor. Per què la importància d'això? Doncs perquè ja fa temps que es va veure a nivell clínic que la suor és un indicador, no?, de l'estat d'hidratació, per exemple, d'un esportista, degut a la presència de sodi i potassi, o inclús també es podria mesurar, per exemple, lactat, llavors es mesura una mica la fatiga de l'esportista. O sigui, és un dispositiu que ens permetria controlar a temps real l'estat de salut d'una persona.
Mm-hmm. Això imagino que es fa després de que molts cops, malauradament, hem començat a escoltar les notícies, no?, que diuen que esportistes tenen problemes de salut, per exemple, a curses, no?, a maratons que es fan, que possiblement no estiguin del tot ben preparats, deshidratacions, que també malauradament doncs es produeixen moltes. És arrel d'aquí quan s'ha començat a posar, suposo, en marxa funcionaments o dispositius com aquests per tal de tenir una mica més controlat l'esportista mentre fa la seva activitat física?
Sí, per suposat. A veure, cada vegada, a més, jo crec que cada vegada el nombre de persones que es posen a córrer, no?, i a fer esports d'aquest tipus aeròbics, pues és molt més elevat. Llavors, clar, a mesura que augmenta el nombre de gent fent aquests esports, el nombre de problemes, no?, i d'incidents que passen és també més elevat. Llavors, lògicament, l'interès està en poder evitar, no?, aquests problemes, el problema de deshidratació, el problema de que de repent pues, una persona pues, es queda té molta fatiga. Tot això, lògicament, pues, es podria solucionar mitjançant dispositius com el pegat, uh-huh, aquest que estem parlant.
Uh-huh. Com comentàvem, en les darreres dècades ha augmentat aquesta necessitat d'avaluar la salut de manera personalitzada i en temps real mentre es fa esport, el que ha doncs impulsat desenvolupaments com aquest del que parlem, no?, d'aquest pegat, d'aquest dispositiu, no?, i es fabrica mitjançant tècniques d'impressió, no?, si no m'equivoco, o també d'injecció de tinta, oi?
Sí. Bueno, a veure, la tecnologia que nosaltres utilitzem amb el nostre pegat és una tecnologia combinada. Val? És una tecnologia que es diu híbrida, en la qual combinem tecnologia de circuits impresos, o sigui, amb inkjet printing, que es diu, amb tinta,
Llavors això, bueno, això és un projecte que en realitat és un projecte col·laboratiu, val? Per tant, parts les fem nosaltres i parts les fan altres socis. Però aquest pagat està fet amb tecnologia d'inject printing, però a més amb tecnologia de sensors amb fabricació semiconductora, ¿vale? O sigui, la tecnologia de microfabricació. ¿Vale? I bueno, bàsic, hi ha altres tecnologies, però les dues més importants són aquestes. Són microtecnologia, o sigui, xips. En realitat, els sensors són xips fabricats aquí a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, i després tecnologia d'impressió.
Uh-huh. I, per exemple, qualsevol esportista el pot utilitzar o ha de tenir un perfil concret o unes característiques concretes? Hi ha, per exemple, aquest dispositiu es pot adaptar a qualsevol esportista o està fet personalitzat per cadascun?
Bueno, això, en principi, no tenim encara el dispositiu final i hem pensat l'aplicació com es desenvolupa per això, però la idea lògicament és que sigui un dispositiu d'ús generalitzat, mm-hmm. no només als esportistes professionals, sinó també als amateurs. Tot dependrà una mica de com sigui l'aplicació en el mòbil, no, l'app, i de quina manera ofereixi la informació, però això en principi, si la informació és una informació fàcil i senzilla, pot ser d'ús generalitzat.
Per tothom. Doncs, Cecília, ja només em queda preguntar-te quins desafiaments comporta aquest treball, quins són els reptes que teniu d'ara en endavant?
Bueno, els reptes bàsicament són millorar la part del dispositiu, perquè sí que és veritat que és a la part de l'aplicació del dispositiu veus una mica els problemes que hi ha, que bàsicament són de tipus més de finalització del dispositiu, val? I també un repte molt important és utilitzar per aquest tipus de dispositius que utilitzen sensors i s'obtenen moltes dades, utilitzar xarxes neuronals, o sigui, intel·ligència artificial, perquè això, a més, permet millorar molt la informació que et dona el pagat.
Mm-hmm. Doncs, Cecília Jiménez, investigadora i coordinadora de WeCare, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquesta nova tècnica per tal de tenir encara més assegurada la salut dels esportistes quan fan esport. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha presentat la campanya Més que Cures, que pretén posar en valor la figura de les infermeres dins del sistema sanitari i com a referent social del camp de la salut. Des del col·legi afirmen que hi ha una sèrie de reptes urgents que cal revertir per tal d'enfortir el sistema sanitari actual i alhora doncs, aprofitar el potencial de les infermeres, el col·lectiu professional titulat més nombrós en salut. Per aconseguir-ho, diuen que cal abordar de manera immediata algunes mancances estructurals. I per saber quines són, avui parlem amb el president del col·legi, el Borja Manzanares. Borja, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta campanya Més que Cures, que reivindica més que mai, no?, aquest posicionament de les infermeres i els infermers, tenint en compte això, no?, alguns dels reptes i algunes de les mancances que encara avui en dia hi ha, no?
Sí, tant. La campanya Més que Cures el que ens ve a dir és que més enllà del nostre dia a dia, que és el més visible, aquest fet assistencial, les infermeres liderem equips, gestionem unitats, gestionem serveis, fem recerca en molts àmbits, és a dir, que les infermeres estem més enllà del que és el dia a dia de l'assistencial, on hi ha una gran part de les infermeres que, a part de fer aquesta tasca assistencial més directa, dintre del que és el seu dia a dia, també lideren aquell espai, també gestionen tot aquell entorn que tenen, i també col·laboren en fer moltíssima recerca.
Mm-hmm. En quin moment es troba el sector? Perquè és un moment marcat sobretot per l'envelliment de la població, no? L'augment de les malalties cròniques, no? I també aquesta creixent pressió assistencial, i la vostra figura doncs també pateix, imagino, tot això, no?
I tant, és una de les mancances que tenim, és que ens falten moltes infermeres. Els càlculs ens diuen que aquí a Catalunya ens falten 20.000 infermeres, i això el que fa és sobrecarregar les professionals que tenim, i és el principal problema, no? És una de les coses que nosaltres ens agradaria o demanem revertir, que és aquesta manca de professionals, fer un sistema de salut que sigui atractiu per a les professionals, fer unes condicions laborals que cridin a venir a treballar aquí i a unir-se a la professió, i també posar altres mesures a sobre de la taula que siguin beneficioses per a la professió. Sabem que les mesures que prenem avui no són immediates, per tant, haurem d'esperar un temps a veure els resultats. Però és una situació preocupant perquè hi ha molt d'envelliment, augmenta la cronicitat, i això és el que ens està portant a una sobrecàrrega també de les professionals.
Clar, una sobrecàrrega, i també doncs el que deies, no? Aquesta manca de professionals en el sector, sumat també a les condicions laborals que no són les millors del món, no?
Clar, no són les millors condicions del món, hi ha manca de reconeixement, també hi ha una manca de reconeixement per als especialistes, que tenen tot un camí per arribar als especialistes, per trobar-se en un espai on no tenen reconeguda la seva especialitat. Per tant, són diferents aspectes negatius que té el sistema que no afavoreixen també el poder fidelitzar professionals aquí a Catalunya.
Mm-hmm. Com s'ha arribat fins aquí, fins a aquest punt on no estan reconegudes, hi ha aquesta mancança que comentes? Suposo que haurà sigut una suma de molts anys, no?, per arribar al punt en el que esteu ara.
Sí, sí, sí. Podem posar la pandèmia, diguem, com a punt.
Uh-huh.
I, és a dir, però ja venien, els problemes venien d'abans, i la pandèmia va ser com el detonant per agreujar molts d'aquests problemes, no?, i per posar sobre la taula moltes d'aquestes mancances. És una de les coses que ens va portar la pandèmia, però és una cosa que ja s'avisava, o sigui, ja fa 10 o 15 anys que ja es feien estudis sobre la previsió de jubilacions que hi hauria en personal, en el personal d'infermeria, no?, en les infermeres.
Mm-hmm.
I això sí. Ha estat, doncs, falta de manca de previsió, no? Al final,
clar,
el que hem de mirar és que si fa 15 anys haguéssim posat a sobre de la taula les solucions que reclamem ara com a urgents, ara no ens trobaríem en aquest atzucat.
Mm-hmm. Quines són aquestes solucions que reclameu? Què és el que creieu que podria, doncs, solucionar tot això?
A banda de tot el que fa referència a les condicions laborals, que això ja els pertoca als sindicats treballar en aquest àmbit, crec que hem de fer més atractiu a l'hora de la carrera professional, de posar oportunitats per al creixement professional de les infermeres, i també una de les coses, no, hauria de ser l'obrir més places a les universitats. Són moltes solucions que hem de posar per disminuir aquest problema i fer-lo desaparèixer, però clar, trigarem molts anys en trobar això.
Uh-huh. I pel que fa a la teleassistència, com està actualment el tema?
Amb la teleassistència?
Uh-huh. Exacte, sí, sí.
Sí, amb la teleassistència hi ha diferents programes, hi ha diferents programes pilots. Això afavorirà algunes de les coses, però al final el nostre dia a dia ha de ser més cara a cara amb les persones a les quals atenem.
Mm-hmm.
Hi ha moltes coses, moltes necessitats que abordem que no es poden fer a través dels dispositius. Ens ajuden, són eines, i ens ajuden a apropar-nos a alguns sectors, però hem de procurar que no substitueixi l'assistència directa.
Ja. Sí, sí. Al final, doncs, un camí, no?, difícil, no?, d'ara també d'anys cap endavant, sobretot tenint en compte aquests anys enrere, no?, que ja es porten acumulant alguns d'aquests problemes i la importància de posar aquestes eines, no?, de posar aquestes eines necessàries per incrementar tant el nombre de professionals com també millorar les altres mancances. Borja Manzanares, t'agraïm que hagis estat amb nosaltres per parlar d'aquest tema i tant de bo doncs, aquestes solucions comencin a trobar el camí. Gràcies.
Això és el que volem totes. Moltíssimes gràcies per convidar.
Gràcies. I continuem d'aquí no res per parlar del projecte Tània, una iniciativa que ha portat a terme un pare per salvar-li la vida a la seva filla de 30 anys amb càncer.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, tres equipos a por dos plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
¡A cada uno le preocupa algo!
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Projecte Tània, un projecte que té com a protagonista una jove de 30 anys a la que li han diagnosticat un càncer i que necessita que tots l'ajudem. Cada any a milers de persones se les diagnostica un càncer colonorrectal en fase avanzada, cuando hace metástasis en el hígado y deja de responder a los tratamientos convencionales. Las opciones terapéuticas se agotan y esta es la realidad de muchas familias, pero también es el punto de partida en una nueva esperanza. Tania es una joven de 30 años con un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Y hoy queremos hablar con ella y con su padre, ¿no? Porque su fuerza está siendo clave para dar nombre al proyecto Tania, una iniciativa que busca dar una segunda oportunidad allá donde la medicina actual no puede, desgraciadamente, llegar, ¿no? Entonces hablamos con José Peinado, que es el padre de Tania. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de esta enfermedad, de este cáncer, ¿no? Antes de nada, ¿cómo estáis?
Pues la verdad es que estamos muy mal, porque esto es lo peor que le puede pasar a unos padres y sobre todo a ella, que ella es la que lo sufre más, ¿no? Pero es un palo muy bueno, te cambia la vida radicalmente.
Completamente, así es. ¿Cómo os disteis cuenta de que Tania sufría esta enfermedad?
Pues nada, fue durante el verano pasado del 2024 que, bueno, se encontraba un poquito mal, algo de dolor en la barriga, un poco de nervios, cosas, cualquier cosa, menos este diagnóstico, no esperábamos. Parecía que iba a ser el tema de la vesícula y, bueno, le hicieron la última prueba y le detectaron que tenía esto. Es una prueba que, claro, nadie a una persona de 30 años le hace una prueba pensando que se va a encontrar un cáncer de colon.
Claro. Supongo que noticia inesperada tanto para ella como para vosotros y en su caso, ¿cómo afronta una enfermedad de este estilo siendo tan joven, con toda una vida por delante, con una carrera, imagino, con un trabajo, con amigos, no vida social? Es lo que tú decías, ¿no? De que te cambia la vida completamente, incluso como padres, tampoco me quiero imaginar, ¿no? Cómo debe ser, ¿no?
Pues mira, ella lo lleva bastante bien. Es una persona muy vital, muy alegre, muy animada. La gente viene, los amigos, la familia a casa para darle fuerza y ánimo, y sale la familia, los amigos salen animados por ella, ¿no? Eso sí, menos mal, porque una de las cosas fundamentales para esta enfermedad es tener ánimo y esa ganas de vivir y de salir. Es verdad que le ha cambiado también la vida, porque los que estamos bien tenemos días malos. Imagínate ella, que piensa que tendría que estar trabajando, que tendría que estar con sus amigos, y no podemos hacer planes a largo plazo ni a corto plazo, porque no sabes cómo te vas a encontrar mañana.
Claro.
Ella, la verdad es que tiene que tener una fuerza mental muy, muy, muy fuerte para poder llevar este año, año y medio que nos queda de lucha.
Este año, año y medio que os queda de lucha, ¿os han dicho ya los médicos cómo está avanzando la cosa? ¿Cómo va Tania en ese aspecto?
Pues mira, en el mes de febrero le operaron del cáncer de colon, que ha ido todo muy bien, muy bien. La verdad es que tú puedes caer en manos de médicos o en manos de eminencias. Y nosotros tenemos que dar gracias porque tanto el doctor Salazar como el doctor Biondo son unas eminencias que están dándolo todo por ayudar a mi hija y me imagino que a muchos más, ¿no? El tema ahora, una vez que lo operaron del cáncer de colon, es que vamos a trasplante de hígado. No tiene operación el hígado de cómo está afectado, y el final será para febrero más o menos, durante el año que viene. Si va todo bien, es trasplante de hígado.
Y antes hablabas del ánimo. ¿Cómo está ella? No sé si la tienes aquí cerquita. Dale todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza también a ella, porque además juntos habéis creado el proyecto Tania, ¿no? Cuéntanos en qué consiste.
Sí, el proyecto Tania es un proyecto que lo han creado desde el ICO y desde IDIBEL, que son las dos fundaciones, los dos centros donde se lleva el tema del cáncer, que son referentes aquí en España y a nivel mundial. Y lo ha creado precisamente por su oncólogo, el doctor Salazar, con su equipo. Y la verdad es que, bueno, es que da un poquito de apuro decirlo, pero es que para el tema de la investigación, por mucho dinero que se destine, siempre falta. Entonces, para hacer el tratamiento, el proyecto que quieren incluir a Tania, pues se necesita mínimo, hablaban de 2 millones de euros, y la idea es aportar lo que podamos, 10 euros, 5 euros. Hemos generado un número de cuenta, un código QR, para que la gente que pueda colaborar, pues de antemano ya agradecerlo, ¿no? Porque a veces me da un poco de vergüenza, pero estoy pidiendo dinero.
Estás pidiendo dinero, pero que no te dé vergüenza, ¿no? Porque al final ese dinero tendría que estar, ¿no? En las cosas importantes de la vida, como es salvar la vida de una persona, en tratamientos médicos, allí el dinero tendría que estar, ¿no? Porque está para otras cosas, pero no está para lo más importante, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo la gente puede ayudar? ¿Qué es lo que puede hacer la gente para ayudaros?
Pues mira, tal y como te he comentado, no sé si luego te podré pasar el proyecto que hemos hecho con el número de cuenta y un código QR, pero una vez que lo transmita por las redes y los sitios, es tanto el número de cuenta al QR, especificando siempre Proyecto Tania.
De acuerdo.
Te conectarás a la página de IDIBEL, que es la fundación del ICO y tal, y ahí tienes que poner una serie de datos. Y luego, sobre todo, te pregunta, ¿dónde quieres destinar el dinero? Pues Proyecto Tania.
En la misma página web de IDIBEL, entonces. Pues importante, ¿no?, que la gente escuche esto, que la gente tome conciencia también de lo necesario que es el dinero en situaciones así para salvar vidas. Imagino que Tania también debe estar muy orgullosa, y no es por nada, ¿no, José?, pero de los padres que tiene, del padre que tiene y de lo mucho que está haciendo también por ella, ¿no?
Pues no lo puedo decir, yo lo tendría que decir ella, pero...
Seguro que sí, ya te lo digo yo.
Pero ella me transmite una sonrisa y es mi vida y es nuestra vida. O sea, es nuestro objetivo, luchar, salvarla, y si se la ayuda a ella con este proyecto, es sobre todo que no solo para ella, que por desgracia a todos los que vengan detrás con esta enfermedad, les puede ayudar. Y una de las cosas que tiene buenas este proyecto, si funciona bien, es que se va a tratar el cáncer desde dentro, te puedes ahorrar muchas quimios, y la quimio te cura, pero también te machaca.
Uh-huh, así es. Y sobre todo lo que decías, ¿no?, de que desgraciadamente vendrá también mucha gente detrás, y no solo ella, sino también los cientos de personas, de pacientes, ¿no?, que desgraciadamente pues también tengan que pasar por esto, y que a lo mejor también están pasando ahora mismo por este mismo trance tan malo, ¿no?, en un momento dado de la vida. Esperemos que Tania se recupere, ¿no? Confiamos que así será. Y ojalá la gente ahora, a partir de ahora, ¿no?, al haber escuchado vuestra historia, pues también se conciencie sobre el tema y aporte su granito de arena. También los que tienen que aportar dinero, ¿no?, que lo hagan, que al final lo más importante es esto, ¿no?, las cosas médicas, la sanidad, las enfermedades, que la gente pues les va la vida en ello. Así que, José, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por compartir vuestra historia, y también gracias a Tania. Que ya la noto desde aquí en la distancia, ¿no?, y noto que estará escuchando esta entrevista también muy contenta y a la vez siendo una luchadora. Gracias.
Yo no, una cosita para terminar, sí. Si quieres, yo no tengo ninguna duda de que va a ir todo bien, que se va a curar, pero absolutamente ninguna duda, ¿eh? Pero es que es un viaje tan largo y tan duro que es muy cuesta, hace muy cuesta arriba.
Así
y
es.
Con la ayuda de todos, con la aplicación de todos, pues luego seguramente
la plataforma para la familia Cataluña está
sí.
reclamando pues a las instituciones
gracias,
catalanas
gracias.
Una llei de suport a la família. La proposta va ser enviada fa uns dies a tots els grups parlamentaris i a la majoria de diputats del Parlament de Catalunya, i ja s'ha donat a conèixer públicament amb motiu del Dia Internacional de la Família promogut per les Nacions Unides. Sobre el tema, volem parlar de la carta que el president de la Plataforma per la Família, Daniel Arasa, va dirigir a aquests parlamentaris, on recordava la situació que hi ha actualment. Daniel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta plataforma, no?, d'aquesta llei de suport a la família, i també de la carta, no?, que has escrit, no?, i que va dirigida doncs, a aquests parlamentaris. Explica'ns una miqueta la situació, com està actualment.
Com és ben conegut, Catalunya i Espanya en general estem a la cua dels països de la Unió Europea en ajuts a la família. El suport que es dona a la família a Espanya, a Catalunya, és mínim, i per això cal revertir-ho. En primer lloc, encara que sigui només per donar-nos en compte de que la natalitat que tenim és tremendament baixa. Estem en pràcticament 1,1 fills per dona, quan només pel rellotge generacional, o sigui, simplement per substituir les persones que van morint, necessitaríem 2,1, o sigui, quasi el doble de naixements. Això és un exemple molt clar de com estem. Però, de totes maneres, no només en això, sinó aspectes on que ens trobem en què els joves que vulguin formar una família ho tenen molt difícil, tant per aspectes salarials com, sobretot, per exemple, l'habitatge. Per altra banda, a les famílies que tenen fills és molt difícil conciliar la vida laboral i familiar. I això són situacions que compliquen. És evident que, per exemple, tindre fills depèn sobretot de la parella, de l'home i la dona. Però també és cert que si les circumstàncies externes són difícils, ho compliquen més, no?
Uh-huh.
I aquí, en aquest país, ningú s'ha volgut posar-se en sèrio a abordar aquest tema. Escolta, què podem fer? No necessàriament vol dir que ho hem de resoldre i que ho podem resoldre totalment, però sí podem millorar-ho molt. I en aquest sentit, la carta va ser dirigida als diputats i dir, escolti'm, no tenim una llei de família. I donin-se en compte vostès de la situació de la natalitat com un exemple. I era sobretot una reflexió, perquè ells tiren endavant. Nosaltres, per la nostra part, d'un corrent social cristià, que participem aquí, és anar-los plantejant i enviant material i propostes perquè puguin treballar i puguin fer aquesta llei.
Per què és tan important una llei que sigui de suport a la família, Daniel?
El centre, tenint en compte de que la cèl·lula bàsica de la societat, l'instrument bàsic de l'estructura social, és la família. Si la família funciona, la societat funciona. I tenim molt clar de que hi ha molts defectes actualment en el funcionament de les famílies. Una exagerada nombre de ruptures familiars, tensions molt fortes, dificultats per tirar endavant, problemes d'habitatge, sobretot entre els joves, i, per tant, una societat, un país, uns governs, tenen la funció de portar el màxim de benestar als ciutadans i pensar sobretot en el bé comú, d'una manera molt directa han d'actuar per millorar la situació de les famílies. Si tenim en compte de que els ajuts que hi ha en aquestes famílies avui dia a Espanya i a Catalunya són mitjans, hem de tenir en compte que aquí això hi ha que donar-li la volta. I per donar-li la volta cal una llei. Afegiria que fa uns tres anys, millor dit, per ser exactes, el govern central va proposar una llei de família, però que no va arribar a finalitzar perquè va decaure, com que va canviar la legislatura, ja no va acabar. En aquesta llei de família hi havia aspectes positius i aspectes negatius. Com a aspectes positius, una mica les prestacions de cara a les famílies tenen aspectes bons. El concepte ideològic no tant, perquè, com tothom crec que sap, que qui governa, en aquest cas Espanya, era els seus principis sobre temes de el que és la família i els conceptes de la persona en part molt lligats a la ideologia de gènere i aquests conceptes que no són, per exemple, promotors de la família, de la família sòlida. Però hi havia aspectes positius que en part podrien recuperar-se i en part afegir aspectes nous.
Uh-huh. I es recorda precisament doncs, en aquesta situació actual, no? La situació precisament d'hivern demogràfic, em sembla que es diu així, no? De Catalunya, no? Amb els problemes actuals que hi ha per la natalitat, no? Referent a la natalitat de poc més d'1,1 fills per dona, quan el mínim pel simple relleu generacional seria de 2,1, no?
Sí, s'ha que un aspecte, o sigui, no és l'únic aspecte, però un dels que es veu més clar i que a més és dels més importants cap al futur és precisament l'existència de gent jove, de nens i després de joves. Una societat que té pocs nens i pocs joves és una societat que no té futur, una societat sense esperança. Per tant, no pot esperar que la gent vagi, només que anéssim a una societat envellida, una societat de jubilats, per dir-ho d'alguna forma, i no hi hagi gent jove, no només per la producció, que també, sinó perquè aquesta societat ha d'estar articulada en que hi hagi una piràmide de població adient, que hi hagi gent jove, gent que participa, gent que té iniciatives. Pensem, per exemple, només en l'economia. Qui normalment se posa a fer empreses? Home, la gent que es posa a crear empreses són més aviat joves. Quan dic joves no vol dir que tinguin 20 anys, però poden tenir 40, 50. Una persona de 70, de 80, normalment no crea empreses. No perquè sigui ni més tonto que l'altre, sinó perquè les seves perspectives i situacions són diferents. Per tant, la necessitat de persones que tinguin aquesta creativitat, iniciativa, adaptació a la tecnologia, tot això va, en bona part, lligat a la joventut, a part dels aspectes ètics, no? Però només tenint en compte aquests, que són més materials, val la pena que una societat es preocupi d'aquest relleu generacional, de tindre gent jove, que per tant tindre nens, de que les famílies tinguin una major felicitat, perquè el tenir fills i la relació familiar no és també felicitat, i això és molt important, no només l'aspecte material. Per tant, si tot això s'està oblidat, anem molt en contra del que és l'eix de la persona, l'eix de la família i el dret de la societat.
Uh-huh. I tot això, imagino, Daniel, que serà també possible gràcies a ajuts, no? Si hi haguessin ajuts, per exemple, a les famílies, no? Amb una visió integral, a plantejar mesures que fomentin doncs, aquesta natalitat, a promoure la conciliació de la vida laboral i familiar dins també entre d'altres, no? Com la creació de noves famílies en base a fer més viable l'accés a l'habitatge, no? L'educació del menor, bueno, un seguit de propostes, no? que estan dins de la llei de família i que ajudarien i faciliten molt més les coses, no?
Tant, en principi, no me veuré. Sabem que la decisió final en bona part és de les persones i, per tant, tenim en compte que estem en una societat hedonista que prioritza molt, per exemple, el benestar material, que prioritza el viatjar, que se preocupa més potser de l'àxit professional que de tindre fills i tindre una estabilitat familiar, però el pes de la societat està molt més lligat en aquest aspecte de famílies estables, de famílies que puguin tindre fills, de que famílies que puguin tindre d'alguna forma algo resolts, alguns problemes, i això pot ser ajudat molt si des de l'administració és facilitat, si facilita la conciliació de vida laboral i familiar. Si tots els projectes, totes les lleis estan en perspectiva de família, és a dir, que es tingui en compte que la persona és treballadora i que també treballa, però també té una família, que això hi ha que coordinar-ho. Si es té en compte de que fan falta guarderies, que no cal que siguin públiques, poden ser privades, però poden tindre ajuts a les famílies per les guarderies. Si es té en compte de que els joves necessiten un habitatge, i tothom necessita l'habitatge, però com els joves, per formar una nova família. Si totes aquestes coses no es tenen en compte, va malament. Hi ha països que ho han fet millor que nosaltres, per exemple, potser el més destacat és Hongria, encara que jo sé que aquí avui a Hongria se li té una hostilitat, però en l'aspecte aquest de família ho han fet molt bé. Hi ha països com França, que fa molts anys que, sense ser tant com a Hongria, també ajuden les famílies. Tot això reverteix en resultats de més natalitat i més benestar.
Uh-huh. Doncs, Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la situació i també tot el que cal a partir d'ara. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I ara parlem de l'epilèpsia, un trastorn neurològic que pot alterar certs aspectes de la vida diària, però que en la majoria de casos no suposa un impediment per mantenir la rutina. Una persona amb epilèpsia pot portar més o menys un estil de vida normal, sempre però depenent de la crisi que tingui i de la freqüència amb la que ho pateixi, no? Actualment, al voltant de 50 milions de persones en el món conviuen amb aquesta malaltia, adaptant-se a ella de diferents maneres. Però, tot i això, amb el tractament adequat i seguint les recomanacions dels professionals de la salut, sembla ser que és possible controlar-la i també doncs, poder reduir el seu impacte en el dia a dia. És un trastorn causat per una alteració de l'activitat elèctrica del cervell que provoca símptomes repentins i transitoris en la percepció, el comportament i la mobilitat. I aquestes manifestacions, conegudes com crisis epilèptiques, poden doncs, comportar una àmplia varietat de símptomes. Per exemple, durant una crisi el pacient pot experimentar por, nàusees, formigueig o percepció fins i tot de llums, colors, de formes o dolors doncs, que no existeixen, no? Similars, potser una mica d'al·lucinacions, no? I també doncs, poden aparèixer automatismes, rigidesa, moviments potser bruscos musculars, convulsions, no? Problemes a l'hora fins i tot de parlar i en alguns casos doncs, la crisi arriba fins i tot a fer que la persona perdi el coneixement. Per això avui ens volem preguntar com podem actuar davant d'una crisi epilèptica i volem també doncs, conèixer els casos de primera mà. Volem parlar abans de res amb una associació que es diu Si jo puc, tu també, que doncs, el David Sanauja és el president de l'entitat. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de les crisis epilèptiques molt conegudes, no?, ja avui en dia, però que potser profundament tampoc es té el coneixement necessari com per poder-les tractar si ho pateix una persona a prop teu, no? Abans de res, David, què és una crisi epilèptica i quins símptomes et fan alertar-te de que pot ser que l'estiguis patint?
A veure, per explicar-ho de manera entenedora, perquè doncs, estem en públic general, podríem dir que una crisi epilèptica seria el mateix que quan a casa endollem tots els electrodomèstics i salta la llum, no? Pues salten els ploms. Quan nosaltres tenim una energia descontrolada dintre del nostre cervell, pues també on hi ha el focus epilèptic és on hi ha el col·lapse i és com si saltessin els ploms. Entre neurona i neurona hi ha un traspàs d'informació que això es diu sinapsi i llavors es pot veure alterat i pot ser doncs, això, en aquell moment quan reps masses estímuls exteriors, o de sobte vas omplint el got, fins que sorgeix aquesta crisi. Vale? La més coneguda, que no vol dir que sigui la més usual, seria la tònico-clònica, que és caure a terra i convulsionar. Però, com has dit tu a la introducció, n'hi ha molts tipus. Pot ser les absències, que és quedar-te com desconnectat i mirant endavant i no rebre, no poder parlar o no poder expressar-te. Pot ser amb i sense pèrdua de coneixement. Hi ha les mioclònies, que són petits espasmes a braços i cames. Hi ha molts tipus, el que has dit, percepcions estranyes, posar-se a riure, posar-se a córrer... Depèn d'on tinguis el focus epilèptic.
Mm-hmm. Clar, sembla que tots tenim la imatge al cap, no, de la crisi epilèptica, de les convulsions, no, en la que es perd el coneixement, la que, de la que la persona doncs, comença a convulsionar, però hi ha molts tipus, com comentes, i totes són igual de normals, de freqüents, no? No hi ha un tipus específic, succeeixen amb la mateixa freqüència?
La tònico-clònica, que és la que tothom pensa, que és aquesta de les convulsions, és la menys freqüent. Vull dir, la més freqüent serien les absències, que és la que és menys evident davant d'algú que està tenint una crisi. Vale? Que és aquesta carta... com desconnectat, mirant a l'infinit i no pots expressar el que en aquell moment estàs tenint si és que estàs amb sense perdre el coneixement, vale? Que aquesta seria la més usual. Vull dir que a vegades me pregunten quina és doncs això, millor o pitjor, si hi ha diversos graus, si una és forta. La descàrrega que té el cervell i el cansament que tens després, que seria la període postcrisi, vull dir, estan en una com en una altra. El que quan la que causa terra i convulsiones, doncs clar, tens el plus de que t'has fet mal potser com quan caigués una persona sense tenir una crisi, doncs, no?
Clar.
Vull dir, però la més freqüent serien les absències. Vull dir, és la més corrent. L'únic que Hollywood, que dic jo, ha fet molt de mal perquè aquesta no l'ha expressat quasi gens, perquè queda més visual les altres.
Clar,
no?
Clar.
És la que s'ha vist més en totes les pel·lícules i tot això. I hem de tenir en compte que un 75% de les pel·lícules de la literatura l'epilèpsia està estigmatitzada. Llavors, la tracten de manera incorrecta. És el dolent, és el psicòpata que cau per les escales i es trenca el nas i fa... I tot això doncs, no ens passa a la gent que tenim epilèpsia. I llavors, doncs, el que nosaltres fem com a associació és netejar aquest llenguatge i netejar aquesta imatge, no? Naturalitzar-ho.
Mm-hmm. Clar, David, què és el que sent una persona abans de tenir una crisi epilèptica?
A veure, a vegades tenim una cosa que es diu aura, que és els símptomes previs a tenir la crisi. I això també és molt personal, cadascú ho sent d'una manera. En el meu cas, jo noto que em pesa el cap. Hi ha gent que té formigueig a les mans, hi ha gent que té gust metàl·lic a la boca, hi ha gent que té mal d'estómac, hi ha gent que li ve mal de cap. Llavors diu, ui, tinc mal de cap, amb unes característiques especials, que no és el mal de cap normal i corrent, i llavors doncs, ja sé que em ve la crisi. Però hi ha vegades que et venen directes, vull dir, no totes les crisis venen de la mateixa manera, ni tothom sap veure la seva aura, no?
Clar, ni previndre-la, no?, en el moment.
No, això estaria molt bé que diguessis, doncs pues mira, avui a les 11 me toca tenir una crisi.
No, però em refereixo que no sempre pots estar preparat, no, per aquests símptomes que dius i saber no. Que després et passarà, et pot venir també de sorpresa, no?
De sorpresa, sí.
En el teu cas, David, en quin moment et vas adonar de que començaves a tenir crisis epilèptiques i de que paties l'epilèpsia? Com va ser l'inici de la malaltia?
Jo vaig debutar als 5 anyets, 5-6 anyets, era molt petitet. Llavors, en aquell moment, jo donava tom sobre mi mateix, perquè és un altre tipus de lo que veu la gent quan tenim una crisi, no? Ningú s'imagina, però jo aixecava el dit i donava tom sobre mi mateix. Això és, en aquella època era un petit mal, que el que diríem una crisi parcial. Vale? Vull dir, però és això, jo vaig començar molt petitet, l'únic que als 43 anys em vaig tornar farmacoresistent. O sigui, pensem que, com has dit a la introducció, un 80% de la gent que té epilèpsia, si amb la medicació pot fer vida normal i pot estar lliure de crisis. Hi ha un 20% que són els farmacoresistents o epilèpsia refractària. Aquí és on estem nosaltres investigant també què podem fer amb els nostres... Nosaltres estem finançant 5 estudis sobre l'epilèpsia i llavors doncs, un d'aquests està sobre la farmacoresistència. Com es pot mirar? I estem provant o fàrmacs nous o mirant d'uns altres tipus d'operacions que es puguin realitzar poc invasives perquè doncs, la gent pugui tenir-les i no tindre els efectes secundaris que tenien les operacions fins ara, no? Uh-huh. Llavors, és això el que estem mirant. Jo, fins als 43 anys, vaig treure el carnet de conduir, treballava, feia vida com qualsevol altra persona. L'únic que als 43 anys, doncs, el tornant farmacoresistent, doncs ja pots fer moltes coses, perquè sempre dic que per això l'associació es diu «Sí, jo puc, tu també». Perquè podem fer moltes coses, però a vegades necessitem persones de suport. I això hem d'acceptar-ho com a persona amb una malaltia crònica, però hem d'acceptar aquestes persones de suport. Enguany, fins i tot, hem anat a esquiar. Llavors, en principi, una persona amb epilèpsia i que la tingui doncs, farmacoresistent no podria, com no podem conduir, hem d'estar un any lliure de crisis. Mm-hmm. Però, bueno, amb persones de suport i amb un altre tipus de... No eren dos esquís damunt de les cames, sinó amb un seient que es diu un tàndem, van poder anar a esquiar. Vull dir que jo practico aigües obertes, vull dir, nedo al mar, però necessito un caiac al meu costat,
clar.
Necessito a dues persones de suport, o sigui, quan jo vaig a nedar, que és quasi un equip ja.
No? Vull dir, mai estàs sol.
Mai estic sol. Llavors, doncs, és això, has de fer això. Vull dir que sempre parlar amb el teu neuròleg, que això està claríssim, que qui manen són els metges, i que et diuen que si pots realitzar aquesta cosa o no la pots realitzar. No? Però en principi, així parlant en generalitat, podem fer el 99,9999% de les coses, però moltes amb persones de suport.
Uh-huh.
i que ens ajudin i ja està. Vull dir que el que no hem de fer és, quan tenim una malaltia crònica, és quedar-te a casa tancadet i dir ai, no surto, ai, no faig, ai, el no el tinc prohibit, com si diguéssim, no? Vull dir, intentem fer-ho i intentem mirar com podem realitzar-ho. I nosaltres, per exemple, fem molts cursos de formació a escoles, a centres esportius, a empreses, i tot això, doncs perquè quan una persona diu que té epilèpsia, coneguin el que és, si li han de donar feina i aquella persona està qualificada per aquella feina, doncs li puguin donar una feina ordinària per gent amb discapacitat, que és una de les nostres línies de treball, i o puguem fer esport o puguem fer el que faci falta. Vull dir, és naturalitzar aquesta malaltia i que a l'escola doncs, també sàpiguen els professors com actuar, què han de fer... I que aquell nen pues, pugui anar a una escola ordinària.
I tant. Ara comentaves, abans de fer aquesta denúncia pública, no, que també és molt necessària, ara parlarem d'això, però deies que després dels 40 anys t'has tornat farmacoresistent. Això pot ser, pregunto, per haver-te tractat ja durant molts anys, pot ser que t'hagis fet immune, per exemple, o no?
No, hi ha nens farmacoresistents
també, no?
amb 5 anyets.
D'acord.
Considerem una persona farmacoresistent quan ha provat més de 3 medicaments anticrisi amb dosis terapèutica. Vale? O sigui, se suposa, segons diuen els estudis, que el primer medicament que et donen amb dosis terapèutica és el que ha de funcionar millor, perquè el teu cos ens està receptiu. Vale? Ara també estem buscant medicaments ja molt concrets per segons quin tipus de crisis. Abans usàvem medicaments més generalistes. Llavors, el segon ja tindrà menys efecte, el tercer en té menys, i quan comença el quart, 5, 6, 7, 8 o el desè, cada vegada el teu cos és més difícil de trobar-li això. Per això es considera que el tercer medicament amb dosis terapèutica que no t'ha funcionat pel teu tipus de crisi i es considera una persona farmacoresistent.
I a partir d'aquell moment ja no pots tenir cap tractament, imagino, no?
No, seguim amb prenent un tractament. L'únic que no fa tot l'efecte que hauria de fer.
Ah, d'acord.
No estem lliures de crisis, vull dir que... Llavors vol dir que hi ha gent que millor té una crisi setmanal, hi ha gent que tenim crisis diàries, hi ha gent que té...
És el teu cas?
Jo tinc crisis diàries, sí.
Uh-huh. I com ho portes? Perquè, clar, cada dia tenir crisis, suposo que el que parlaves abans de fer vida normal, doncs no la deus poder fer del tot, no?
Bueno, és depèn de com t'aprens les coses. Llavors, si tu... En aquesta vida tens dues solucions, no? Tirar endavant o quedar-te tancat a casa i
sí,
plorar.
Sí.
I llavors, doncs, aquesta segona opció no la vaig triar, i vaig triar la primera, tirar endavant,
i
llavors...
Sí.
Portar-ho el millor possible. A veure, que no tots són unicornios i tot de color de rosa. No, perquè mentiria, llavors això no ho vull dir. Però que intento portar la vida el més normal possible. Hi ha dies que estic més cansat, hi ha dies que no puc estar tan actiu, doncs ho estic menys. Mm-hmm. I no passa res, com qualsevol altra persona. Jo tinc un hàndicap, que tinc el que tinc, i ja està, però sense posar-hi cap més pressió.
Quan acostumes a tenir les crisis? Et passa, per exemple, a una hora del dia o en algun moment en concret o no?
A veure, normalment, perquè això, hi ha un canvi hormonal al nostre cos, és quan ens despertem o quan anem a dormir. Vale, això és quan normalment tenim més crisis, però no tenim una hora del dia establerta.
Mm-hmm.
Tant de bo és això, és dir, pues, a la una cada dia tinc la meva crisi, llavors avises la persona que tens al costat i dius, mira, que ara vaig a desconnectar, no?
Mm-hmm.
Això seria genial, però per desgràcia...
Però acostuma a passar quan, per exemple, et despertes o quan te'n vas a dormir?
És més freqüent. Tampoc vol dir que sigui exacte, però és més freqüent. Quan una persona se'n va a dormir o es desperta, això ens ho provoca una hormona, com que tenim un desajust hormonal, tenim més crisis. Igual que les dones, no totes, també. Estic generalitzant i no tothom funciona igual. Quan teniu la menstruació, teniu un canvi hormonal, llavors també és més fàcil que aquells dies tingueu més crisis. Llavors això es diu epilèpsia catamenial.
Mm-hmm.
Vull dir que llavors, doncs, bueno, si aquests dies coincideix amb la menstruació, s'ha de mirar, llavors parlant amb ginecòleg i parlant amb el neuròleg, doncs de mirar què podem fer, perquè potser hi ha una medicació que es podria donar com a suplement aquests dies, o mirar de fer altres coses per intentar portar aquesta vida normal.
Clar. I el que parlàvem abans, David, com s'ha d'actuar si tens una persona al costat que està patint una crisi epilèptica?
Vale, mira, aquí hi ha molts mites, no? Llavors jo explicaré el que s'ha de fer. No has de fer res. És així de fàcil, només que aquella persona no prengui mal. Si veiem que aquella persona pot prendre mal, no està estable, veus que podria caure, és posar-la en posició lateral de seguretat, que és tan fàcil com estirar-la al terra, la cama de baix estirada, la cama de dalt encongida com si fos un flamenc, i que el genoll li toqui el terra.
Uh-huh.
Si posem en aquesta posició, evitarem que caigui i prengui mal. És una posició estable. Això serveix per no només per l'epilèpsia, sinó per altres tipus de malalties. No? És una posició, per això li donem posició lateral de seguretat. Llavors, controlar el temps. Això és molt important. Quan veus que la persona comença a tenir la crisi, és mirar-te el rellotge i mirar quina hora era. Si veiem que passa més de 3-4 minuts, la ILAE, que és la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, diu 5 minuts. Però no cal que passi tant, perquè 5 minuts és molt, és trucar a emergències, al 112. Els nens no saben dir 112, per això diem 112. I assenyalem la boca, el nas i els dos ulls. Llavors fem 112 perquè s'ho prenguin a les formacions escolars. Llavors és trucar a emergències. Ells ja t'indicaran el que has de fer, que està amb ell, o amb ella, i mirar que no prengui mal. Res més. Tot allò que dèiem de posar un pal a la boca, d'obrir-li la boca, no. De tot això, són falsos mites, això és Hollywood, i no ens han de fer res. Ens poden provocar trencament de mandíbules, trencament de dents, dislocament de mandíbula, etc. També abans es deien, subjecteu-lo, que no convulsioni. No, no, que convulsioni. Si el subjecteu, també li podeu provocar més mal que no bé. Llavors és... estar vigilant, si li passa al mig del carrer i està doncs, a la carretera o tot això, procurar posar en un lloc on estigui lliure, que estigui tranquil, i ja està, mirar el temps, i si es desperta i està bé, doncs perfecte. Com sabem que ha despertat i està bé, no? Perquè a vegades sembla que la cara la tens bé i has recuperat el teu to de pell i tot això, però estàs en el període de postcrisi. Doncs és tan fàcil com fer-li preguntes òbvies. Com et dius? On estàs? Digue'm números, digue'm colors. Si veus que tot això t'ho respon bé, és que el seu cervell està funcionant. Mm-hmm. Llavors, si et demana aigua, si et demana marxar o tot això, que serà doncs, el 90% de les vegades o el 95% de les vegades, doncs cap problema. Aquella persona pot aixecar-se i marxar. Si de mateix et diu, mira, és que m'he fet mal, és que no em trobo bé, no sé què, doncs trucar a emergències. I si veiem que no respon, també. Perquè llavors podríem entrar en un estatus epilèptic. Mm-hmm. Un estatus epilèptic és que la persona no sap tornar en si. I això, llavors, al cap de molt de temps, podria perjudicar el sistema nerviós central i el cervell. Llavors, mm-hmm. l'única manera, llavors, és trucar a emergències, que ells ja saben el que han de fer, que és posar-lo a induir-lo al coma uns dies per baixar-li les constants i ja està.
Exacte.
Per això, ja et dic, que la gent no s'espanti, és informatiu, és res més, perquè això, hi ha molts més accidents de cotxe i cada dia agafem el cotxe que no gent que té un estatus o un SUDEP, que és la mort súbita per epilèpsia. Això no passa, és una cosa, a ver-lo, aïllo, com les negres, pobre, que no és corrent. El corrent és, el més corrent és que la gent torna, la gent
ja es recupera.
Se recupera i ja està, i fa, segueix la seva vida normal, llavors si ell te fa una indicació, doncs li facis cas. Mira, és que veig que les cames no m'aguanten, sisplau, em pots avisar un taxista, em pots avisar l'ambulància, doncs ajudar-lo. El que no hem de fer mai és marxar corrents. Ella diu, ui, què passa? No, ui, una cosa rara, marxo.
Hem de tenir el coneixement, per això és important, no?, en revistes com aquesta, per tenir el coneixement i saber què és el que hem de fer, perquè...
Nosaltres us ho agraïm moltíssim, perquè donem visibilitat, donem aquesta formació, i la informació i la formació és poder, és saber.
Totalment.
I després una cosa que això m'ha fet molta gràcia, que això ho van dir els de la Creu Roja, per això hi poso acte de fe, que si no sabem fer alguna cosa, no ho fem. El típic, un s'ha dislocat l'ombro. Ai, ara te'l poso i el posto. No, que no ho has fet mai, no ho facis.
Millor.
Escolta'm un tutorial. Exacte. Doncs no ho facis. Si no saps, no ho facis. Doncs... Truca emergències, que ells t'indicaran.
I tant.
És molt fàcil, es truca al 112 i ja està.
Exacte. Doncs, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, president de l'entitat Si Jo Puc Tu També, per parlar-nos de la crisi epilèptica i també per parlar-nos del teu cas en concret. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres d'obrir-nos els micròfons i sempre que vulgueu estem aquí.
Igualment. I d'aquí una estona parlem també del Dia Mundial Sense Tabac. Parlem del tabac i dels vapers aquí, després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes. Citroën.
Consulta Citroën.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem del Dia Mundial sense Tabac, agafem consciència sobre el tema, encara que d'uns anys cap aquí ja s'ha anat agafant amb més força, i ho fem aquí al matí del cap de setmana per tots vosaltres. Amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, que se celebra el proper 31 de maig, l'Organització Mundial de la Salut, des de l'any 1987, té com a objectiu informar i conscienciar la població sobre els efectes nocius i letals del consum de tabac, així com també de l'exposició passiva al seu fum. Recordem que el consum de tabac continua encara avui sent una de les principals causes de mortalitat prematura a Espanya. Sobre el tema en volem parlar amb el doctor Xavier Fàbregas, que és especialista des de fa més de 39 anys en el tractament d'addiccions i salut mental. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mar.
Clar, parlem del tabac, que encara avui continua, no?, sent una de les raons, no?, de les causes de mortalitat prematura a Espanya, no?
Sí, i a més és una de les causes més prevenibles. O sigui, així com hi ha factors de salut que no podem controlar, el fet de deixar de fumar és una maniobra que augmenta la salut d'una manera directa. I sabem que uns anys després d'haver deixat de fumar recuperem les condicions inicials com si no haguéssim fumat mai. Per tant, és urgent que ens hi posem.
Mm-hmm. Ha canviat molt el tema d'aquesta predisposició de fumar en comparació a anys enrere. Abans enrere recordem que estava molt més de moda, no?, que es podia, per exemple, també fumar a molts més llocs, a molts més espais, i ara, en canvi, no, ara, en canvi, hi ha restriccions. Això ha influenciat d'alguna manera el fet de que es fumi menys o no?
Ha sigut una influència directa en el sentit de que ha representat un factor de consciència. I és cert que veiem una diferència gran des dels últims anys amb la predisposició a intentar deixar de fumar, inclús en persones molt joves. Perquè durant anys el que volia deixar de fumar era la persona de mitjana edat, aquest senyor de 40 i pico d'anys o aquella senyora de 30 llargs que volia començar o tornar a fer esport i que se'n donava compte que s'ofegava i llavors feia aquella revolució de la crisi de los 40 de posar-se el xandall i d'intentar pues, canviar els factors de salut. Avui en dia estem trobant gent molt jove, gent de 19, 20 anys, que va començar a fumar amb 14 o 15, que ja vol deixar de fumar. I això està en relació a diversos factors. Un d'ells és aquesta feina que s'ha fet per conscienciar, més que prohibir el fet de la relació amb el tabac. Les evidències científiques que cada cop més demostren que no té sentit afegir una substància a la nostra vida que només el que fa és disminuir la salut, i també el que està passant de moda. Això que deies de que fa uns anys era com una cosa molt, molt guai, això de fumar, mm-hmm. Ara comença a ser una cosa mal vista. En el sentit de que hi ha hagut una evolució. Jo recordo fa 10 o 12 anys, quan es van posar de moda els cigarrets electrònics, hi havia una botiga a cada cantonada i van desaparèixer amb molta rapidesa. Fa poc hi ha hagut aquesta història dels vapers, que també comença a anar de baixa, perquè la gent s'ha adonat que és un enganyabobos, que és una manera on les companyies tabaqueres ens venien un gadget que semblava molt, molt interessant, molt, molt de disseny, però que en realitat era per seguir fent el mateix. I ara tot això comença a anar a la baixa. I és, afortunadament, aquest moment on és molt habitual que la gent vulgui deixar de fumar quan se n'adona que li costa aquesta renúncia.
Mm-hmm. I quin és actualment el perfil de la persona fumadora ara, en aquests moments, en aquests anys?
Mira, ahir ho comentava amb la meva dona, curiosament, baixava a Barcelona i em vaig veure pel carrer una nena d'uniforme amb un col·le d'aquests religiós fumant, i em va sorprendre moltíssim, perquè feia molt de temps que no associava aquesta imatge, no?, el fet d'una una persona jove fumant pel mig del carrer. Segueix sent una qüestió on la gent que ha deixat de fumar és la gent de mitjana edat, i encara hi ha tot aquest col·lectiu de joves que comença, però que també ho deixarà més aviat. I aquesta consciència ve associada a que hi ha hagut restriccions en el fet de fumar. O sigui, no es prohibeix, però es regula. El fet que no puguis fumar a la feina, per exemple, fa que t'agadonis que aquell acte automàtic on estaves en un cendrer al costat de l'ordinador i veies 5 gorilles de cigarret que no sabies quantes les havies fumat, ara representa que estàs de posar l'abric, has de sortir al carrer i t'has de fumar la cigarreta. El no fumar als restaurants, que és una cosa que abans era com impensable. No fumar als avions. Tot això han sigut coses que s'han anat regulant. Jo me'n recordo de que durant uns quants anys l'única diferència entre la zona de fumadors i no fumadors d'un avió era un cartell. O sigui, hi havia un cartellet que marcava que a partir d'aquella fila la gent no tenia que fumar. I què fèiem els que érem fumadors? Ens apuntàvem a la fila de no fumadors i ens aixecàvem a fumar al passadís. Mm-hmm. Ara això és absolutament impensable. I ha sigut un tema de consciència que va de la mà d'unes maniobres que són importantíssimes a l'hora de fer aquesta feina de consciència, que és el fet de regular més enllà de prohibir. Tots recordem el cas de la llei seca americana que prohibia l'alcohol d'una manera on la gent no l'entenia, i això fomentava doncs, que la gent va més d'amagat, que hi haguessin aquestes màfies que subministraven l'alcohol d'una manera il·legal, i el fet de prohibir no acostuma a funcionar. El que sí que funciona és que tinguem aquesta consciència que, per exemple, fumar dins d'un cotxe on hi ha criatures petites no té sentit, que fumar als hospitals era una bestiesa, quan durant molts anys els col·lectius que més fumaven eren els metges i els mestres, i ara avui en dia són els col·lectius que fumen menys, afortunadament. Hi ha tota una sèrie d'imatges que hem anat una mica desterrant de la nostra vida quotidiana. Mm-hmm. Jo no sé si has vist la sèrie aquesta Mad Men, una sèrie sobre publicistes. Sí. Jo recordo el primer episodi, que em va impressionar moltíssim, perquè veies que tothom fumava. Una cosa que avui en dia ja no veiem tan quotidiana, doncs la veies representada, no només amb gent fumant als reunions de treball, sinó que veies una senyora fregant plats amb un cigarro a la boca, i inclús hi ha una imatge impactant d'un ginecòleg explorant a la pacient amb un cigarro a la boca. Cosa que avui ens semblaria totalment fora de lloc.
Exacte.
Inclús comença a ser una situació incòmoda el fet d'oferir tabac com a regal. O sigui, és com dius, què estàs fent, no? És com si no haguessis alguna droga.
Sí, sí.
Cosa que abans era el més habitual del món. I crec que això ha sigut un avenç perquè s'han anat treballant les maneres d'arribar, de fer arribar el missatge, com una cosa més de salut, com una cosa més de cuidado personal, que no pas aquella història imposada des de fora.
Mm-hmm. I pel que fa a la salut, doctor, tothom sap, imagino, no?, les conseqüències de fumar tabac, no?, al llarg dels anys, però a partir de quants anys fumant pot començar a tenir efecte, doncs, un problema de la salut a conseqüència d'això?
Aviam, es considera que a partir dels 10 anys de fumar ja tenim una sèrie de conseqüències que trigaran anys a solucionar-se. I et deia abans que la manera o el temps per revertir tots aquests efectes nocius està al voltant de 14 anys. O sigui, tu deixes de fumar ara i fins d'aquí 14 anys no tindràs aquella normalitat, aquelles condicions inicials que tenies abans de començar a fumar. Aviam, les conseqüències són de molts tipus i no totes són conegudes. Hi ha coses que tenim relativament clares, com l'associació de tabac i càncer, i no només amb el càncer de pulmó, que seria el més evident, sinó que hi ha relacions amb càncers orofaríngics, càncers de llengua, per exemple, molts càncers que tenen que veure amb la part urinària, càncer de bufeta, per exemple, és un càncer associat al consum de tabac, problemes circulatoris, problemes de cor, problemes de varius, evidentment els problemes respiratoris, i a més agreujats en persones que tenen predisposició. Imaginem que una persona que té asma, doncs fumant, no? Probablement disminueix la seva capacitat respiratòria. I hi ha una malaltia important, la EPOC, que és el problema respiratori crònic associat directament al tabaquisme. Llavors també hi ha coses que tenen a veure amb la pell, el fet de que envellin més fàcilment les cèl·lules de la pell per culpa del fum, tots els problemes també a nivell de les dents, aquell color groc que s'esdevé, doncs, sobretot amb la combinació de cafè i tabac. Totes aquestes coses, algunes molt conegudes, altres no, triguen un temps a millorar. Si algú té curiositat, és relativament fàcil trobar a internet una sèrie d'estudis que expliquen els anys en els que trigues a recuperar cada tipus de lesió. Per dir-ho així, no? Unes es revanteixen bastant ràpidament, altres triguen més. Però és evident que en tots els casos hi ha una millora en aquestes condicions de salut. El fet de deixar de fumar.
I com afecta a les persones, als fumadors passius? Perquè, clar, parlem de la persona que fuma, però els que conviuen amb aquesta persona i han d'aguantar el fum, no? Per exemple, si estan dins una casa, doncs també ho pateixen de la mateixa manera com si ho fossin activament, no?
Sí, perquè, aviam, les partícules que queden en suspensió, que són les que ens entren als pulmons, que ens entren a través de la pell, etc., estan per la presència d'aquest fum. Si tu convius d'una manera propera amb una persona fumadora, doncs tens aquesta conseqüència, malgrat que tu no siguis la persona que fuma. I és especialment important en el tema dels nens. Llavors, aquesta maniobra de fumar a la terrassa, aquesta sèrie de coses, serien maneres de reduir aquest impacte, no sobre el fumador, que l'està rebent directament, però sí respecte a les persones que hi conviuen. No fumar en espais tancats, això és important, i el fet també que és una cosa que a vegades molesta. O sigui, realment hi ha olors que es poden ser ofensives pels que estan al voltant, i una de les coses que podem comprovar molt fàcilment és si vens d'una reunió on hi ha hagut gent fumant, o has estat en un sopar, o has estat dins d'un cotxe d'algú que fuma, si tu l'oves al jersei fa una pudor fum intensa. Si això està posita sobre les fibres de la roba, imagineu-vos què fa directament dintre del nostre pulmó. I és un acte d'educació i és un acte de respecte cap als altres el fet de no fumar en presència d'altres persones que no són fumadores. I aquest punt és un punt que ha anat millorant malgrat algunes resistències. L'última directriu que s'està estudiant, perquè encara no s'ha posat en marxa, com el fet aquest de no fumar a les terrasses, vol dir que si tu estàs a un metre i mig d'una persona que fuma, encara que estigués a l'exterior, reps una influència que no hauries de voler. Per tant, el que vulgui fumar, que fumi en el seu espai, en el seu lloc. Jo ara vinc d'un viatge a Japó i m'ha semblat curiosíssim de que veus molt poca gent fumant al carrer, i us fumen d'amagat, perquè és una cosa de manca de respecte, i en molts hotels, per exemple, o en els aeroports, hi ha els smoking rooms, que són una mena de cabines on la gent va fumar allà dintre, que serien del tamany d'una sauna o d'una dutxa, no és una cosa ja tampoc massa agradable, però que marca el fet de que està mal vist el fet de fumar davant dels altres.
I com a especialista, Xavier, des de fa més de 39 anys en el tractament d'addiccions, no?, i en salut mental, quins recursos terapèutics hi hauria per deixar de fumar, tenint en compte la seva experiència, no?, i el que ha pogut veure durant tots aquests anys?
L'element primordial per aconseguir deixar de fumar és la voluntat de fer-ho. El fet de tenir almenys aquesta idea de que això ho has d'intentar seriosament perquè no et convé. És impossible aconseguir que una persona deixi de fumar, si no vol. Si encara considera que és una cosa bona, que no passa res, etc. Per tant, la primera eina necessària és la conscienciació. És una cosa que afortunadament s'està fent bastant bé. Des dels nostres CAPs de salut, etc., ja hi ha una sèrie de sistemes d'informació de cara a donar dades fiables perquè la gent entengui el risc d'aquest consum de tabac. Per tant, aquest seria el primer element imprescindible per tenir èxit. I avui en dia comptem des de fa uns quants anys amb una sèrie de medicaments que ajuden a deixar de fumar perquè redueixen el que seria el síndrome d'abstinència. És a dir, no serveixen perquè no fumis mai més, però serveixen perquè aquestes primeres etapes, que són una mica les més complicades, on tens tota aquesta dependència física i tens les molèsties de deixar de fer una cosa a la que estàs habituat des de fa molts anys, doncs això redueix aquest malestar inicial. Però el problema important, o la clau per deixar qualsevol addicció, és aquest desig de fumar o aquest desig de consumir aquesta substància que ve de manera retardada. El que en diríem, el síndrome d'abstinència més psicològic que físic, no? Perquè hi ha dos tempos a l'hora de deixar una addicció. El primer és la desintoxicació, que és la separació física de la substància a la que estem habituats, és a dir, tornar a recuperar el poder dormir bé, el controlar l'ansietat, el tornar a fer esport, el menjar correctament quan desassocies aquest consum de tabac de la teva vida quotidiana, però llavors hi ha la deshabituació, és aprendre a viure sense aquest cigarret. I l'element primordial és que hi ha un moment que té un nom tècnic, el que en diem un craving, que és el desig de fumar quan el cos ja no ho necessita, quan ja no hi ha aquesta dependència física, que és un factor més social, més psicològic, que té que veure, doncs a vegades amb l'enveja, de dir, ostres, jo he deixat de fumar i aquests segueixen fumant al meu costat. Mm-hmm. El fet de tenir-ho associat doncs, a una sèrie d'actes socials. En el cas de l'alcohol seria el sortir de festa, o sigui, el fet de no poder beure o de no voler beure quan els altres beuen d'una manera habitual, doncs crea aquesta pressió, i amb el tema del tabac, doncs aquest automatisme d'encendre un cigarret, doncs, per exemple, quan acabes de dinar.
I en aquests casos és quan es provoca aquesta recaiguda típica sempre, no?, dels que han sigut fumadors molts anys?
Sí, aviam, aquest és el moment clau, però són episodis, o sigui, estem davant d'una història que afortunadament no dura tot el dia, sinó que són moments, aquests moments tontos, aquests moments de risc, on si aconsegueixes dominar aquest primer impuls i no t'encens aquest cigarret, després estàs content de no haver-ho fet.
Exacte.
Però s'associa a situacions moltes vegades de caire social, no? I l'equivocació habitual de considerar que el tabac ens relaxa, quan en realitat l'únic que relaxa és la necessitat de nicotina. I poso l'exemple. Si algú va en un avió i no és fumador, baixa de l'avió després de 8 hores de vol i se'n va buscar les maletes. Si ets fumadora, doncs surts corrents cap a l'exterior a fumar-te un cigarro, deixant que la parella o que els acompanyants vagin a buscar la maleta perquè tens aquesta necessitat imperiosa de recuperar els nivells de nicotina. Per tant, el problema no és tant que et posis nerviós i llavors fumar et relaxi, sinó el que et posa nerviós és el fet de no tenir aquesta nicotina a la que estàs acostumat. Llavors, si som capaços de desassociar aquestes històries, ens alliberem d'una necessitat esdevinguda, d'una cosa que hem provocat perquè, a més, sabem des de fa molts anys que les companyies tabaqueres afegien tota una sèrie de substàncies al tabac natural per fer-lo més addictiu. Fins al punt que hi ha 700 substàncies afegides, i això s'ha aconseguit saber perquè hi ha hagut pressions dels estats per saber què s'hi posa en el tabac perquè sigui tan addictiu, i sabem doncs, les composicions qualitatives, no les quantitatives. O sigui, però sabem que s'hi afegeixen saboritzants, s'hi afegeixen tota una sèrie d'elements que fan que aquest tabac sigui més addictiu. Mm-hmm. Per tant, estem davant d'una trampa, d'una història on, a més, durant molts anys hi havia evidències ja molt significatives de que afectava la salut i es va amagar per interessos econòmics. I no parlem de que hi hagi unes menys malignes que estiguin a sota, no, amb un gat a la falda, pensant en com ens poden fotre la vida, però sí que estem parlant d'un negoci de molts anys, amb uns lobbies molt potents que intenten doncs, mantenir aquests negocis en marxa. No? I això significa doncs, aquestes maniobres que es fan de tant en tant per canviar la manera de fumar perquè la gent segueixi fumant. Exacte. El tabac de liar, per exemple, que era com una cosa molt més moderna, molt més juvenil, no? Liaves tu el teu propi cigarret i no eres un dependent de la indústria, que eres la mateixa que et venia aquesta picadura i aquests filtres que fa servir. El que parlàvem dels
vapers, sí.
Això és absolutament una trampa. Inclús em sembla que havíem comentat en altres ocasions, quan arribava el dia aquest mundial,
sí, del tabac, com afectava els joves, no? Els adolescents.
I com s'havien inventat gadgets d'aquests amb figures com del Bob Esponja.
Sí,
perquè
exacte.
Nens petits fumessin, bueno, fumessin no, vapegessin, en principi, en substàncies que no tenien nicotina, però com a porta d'entrada per fer habitual aquest ús d'aquests aparells que no necessiten, perquè després es pugui introduir la nicotina com aquest factor addictiu. I això és molt bèstia.
Mm-hmm. Tot i això, el fet és clau, no? I és fàcil tenir la voluntat de deixar-ho, no? Sempre diuen, no?, que no es troba el moment, però és que el moment, finalment, si no tens la voluntat de deixar de fumar, doncs no serà mai, no? Llavors s'ha de començar per aquí i per això hi ha especialistes, no?, com vostè, que pot ajudar a la gent amb aquests tractaments, no?, amb el fet de deixar de fumar i altres addiccions que també tractes, no? Així que t'agraïm, com sempre, no?, que ens hagis avui també parlat d'aquest tema. Segur que hi ha moltes encara persones fumadores que ens estan escoltant i que doncs, podran prendre una mica més de consciència, a part d'aquesta consciència ciutadana que s'ha anat donant en els últims anys, i tant de bo doncs, els hi serveixi per deixar de fumar. La clau és no començar, no? Jo sempre ho dic, a mi mai m'ha cridat l'atenció fumar i mai ho he provat perquè ja la pròpia olor m'ha tirat enrere, no? Llavors, doncs, jo crec que la clau és aquesta i si no es prova, doncs molt millor, no?
Evidentment, tant de bo hi hagi gent que escoltant una mica aquest missatge deixi de fumar, i el fet aquest de que les persones joves ja no hagueu començat ens treu un problema molt gran els que treballem en aquest camp, perquè no hem d'arreglar coses que ja s'han espatllat, sinó que ja no s'espatllen d'entrada. I pensa que els que vam començar a fumar fa molts anys i ho hem deixat, començàvem a fumar a contracor. O sigui, hi ha una escena típica que és el primer cigarret que et fumes, acompanyat d'un col·lega amagat en un lavabo, fumant un cigarro que li havia robat el teu pare, i tu cinc, com un desgraciat, amb els ulls que et picaven, i anava dient, això és boníssim, això, quina passada, perquè el que volia és imitar aquests personatges que fumaven, aquest ritus de pas, de fer-te gran, que semblava el moment de fumar-te un cigarro.
Sí, sí, sí.
Afortunadament això ha anat desapareixent, però el missatge més important és explicar que deixar de fumar pot ser un desig o una necessitat, que en tenim prou amb que hi hagi aquesta mínima consciència per intentar-ho, que a vegades no es concedeix a la primera, però que s'acaba aconseguint sempre si la gent vol.
Exacte.
I és el que hem d'enviar.
I tant. Doncs, doctor Xavier Fàbregas, especialista en el tractament d'addiccions i salut mental, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per conscienciar també d'aquest tema. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
La organización RSM ha hecho un estudio sobre el comportamiento de los empresarios frente al miedo. Desde el vértigo de emprender hasta la angustia de tomar decisiones clave en un entorno incierto. Además, también han diseñado un espacio físico para que los empresarios puedan atravesar sus miedos con un lugar de encuentro para tanto empresarios como también para directivos. Sobre el tema hablamos con Irene Blasco, que es directora de comunicación de RSM. Irene, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mar.
Antes ya habíais presentado previamente un estudio, ¿no?, sobre los miedos de los españoles, y ahora lo centráis en el miedo de los empresarios, ¿no?
Exacto. Nosotros, bueno, llevamos a cabo un estudio sobre los miedos de los españoles, el primero que se hacía. Lo hicimos precisamente porque no encontrábamos muchos datos al respecto y le dimos un enfoque pues más cuantitativo, ¿no? Nos salieron más cifras, muy interesante, Pero ahora lo que queríamos hacer era profundizar un poco en cómo actúan esos miedos y cómo condicionan a la hora de dirigir empresas. Y por eso ahora le hemos dado este enfoque un poquito más cualitativo.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que dice el estudio? ¿Cuáles son los miedos de los empresarios?
Pues mira, nosotros ahí sí que sacamos un poco un top ten, lo hicimos en una muestra de empresarios más genérica. El primero, sobre todo, es el miedo a la incertidumbre económica, ¿no? O sea, uh-huh. También consideramos que ahora con todos los cambios que hay, bueno, pues en los últimos 4 o 5 años la verdad es que hemos vivido acontecimientos bastante históricos, sí. Entonces es el primero, a la incertidumbre económica. Pero luego también aparece muy arriba el tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Y en el top 3, pues no es fuga de talento o no ser capaces de retener el talento adecuado.
Uh-huh. ¿Y hay mucho miedo en general? ¿La gente suele tener miedo?
Pues esto fue uno de los por qué hicimos este estudio, ¿no? Porque sí que consideramos, nosotros nos dedicamos a los servicios profesionales. Al final somos auditores, abogados, fiscalistas, consultores. Entonces, creemos que el miedo es ahí un intangible que siempre está presente, pero que no sale, claro, en ningún informe, en ningún contrato, en ninguna auditoría, pero al final siempre está ahí presente, no solo cuando hay problemas, sino cuando hay que afrontar decisiones empresariales importantes, ¿no? Cualquier empresario o directivo, pues, tiene ese miedo, y por eso nos pareció muy interesante, porque va muy de la mano con la función de nuestros servicios, y entonces queríamos conocerlo un poco más allá.
Uh-huh. ¿Y cómo les afecta este miedo, ¿no? Porque afecta a su capacidad, imagino, de tomar decisiones clave, ¿no? También en el entorno, tanto corporativo, ¿no? De trabajo. ¿Cómo les afectan estos miedos, ¿no? Tanto en lo personal como en este caso en lo profesional.
Pues fíjate que una de las conclusiones más importantes que hemos sacado después de hacer todo este ejercicio es que el miedo no es negativo de por sí, ¿no? O sea, el miedo al final es un mecanismo que nos protege, que tiene que estar ahí. Y entonces, a la hora de gestionar y de liderar y de dirigir empresas, han coincidido los empresarios en que es algo que puede ser negativo si te bloquea o si no te deja tomar determinadas decisiones, pero que también puede ser muy positivo porque es lo que te impulsa, ¿no? Es lo que te dice que estás avanzando, que estás creciendo, que estás saliendo de la famosa zona de confort, ¿no? Y entonces es una buena señal. Y luego, además, una vez que tú atraviesas esos miedos, porque un poco el aprendizaje de todo esto es que los miedos se atraviesan y no desaparecen, te acompañan, pero al final puedes llevar a cabo lo que quieres hacer con un poquito menos de miedo, a lo mejor, pero una vez que atraviesas ese miedo, además tu cerebro lo aprende y es lo que te hace evolucionar. Entonces creo que eso es muy interesante, que el miedo no es malo, el miedo es necesario y además tiene esa doble función.
Exacto. Y por curiosidad, Irene, ¿quién tiene más miedos, los trabajadores en ese aspecto o los directivos, los que tienen más una posición de liderazgo?
Pues mira, tienen más miedo los empresarios que los trabajadores, o sea, esto basándome en los datos puros, pero los empresarios lo ven como algo más positivo que los trabajadores, entonces ahí tenemos esa doble vertiente.
Uh-huh. Y habéis creado un evento, ¿no? Un evento para que puedan atravesar estos miedos, ¿no? Compartirlos también, de hecho, y que será un lugar de encuentro, ¿no? Para todos ellos.
Sí, a ver, realmente el concepto de la sala 101 nace porque la sala 101 ya existía, ¿no? Al final, cuando un cliente viene a nuestras oficinas pues con una operación, queriendo dar un paso importante, teniendo que afrontar cualquier tema relacionado con su empresa, con la gestión de su empresa, esto ya ocurría, ¿no? Al final allí esa persona viene, habla con un profesional del tema, pues de lo que toque, ¿no? Y entonces ya nosotros veíamos que para eso sirven nuestros servicios, para que la gente se fuera más tranquila, más aliviada, con menos miedo. Entonces, claro, esa sala ya existía. Creo que lo que hemos hecho ahora es realmente nombrar el concepto y darle una identidad a ese concepto, porque sí que queremos pensar que ahí es donde todo empieza, ¿no? Donde todo comienza y donde nuestros servicios pues empiezan a aportar valor y a quitarle el miedo a nuestros clientes a la hora de llevar a cabo sus operaciones.
Uh-huh. Y como comentabas, el hecho de que uno de estos miedos, ¿no?, es la inteligencia artificial, la tecnología, este avance, ¿no?, que ya hoy en día pues vamos avanzando a pasos agigantados. De hecho, en este evento hay un lugar, ¿no?, que tiene que ver con esta tecnología, con esta experiencia inmersiva, ¿no?, de realidad virtual. O sea, que también se enfrentan los miedos con ellos justo delante, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, nosotros hemos querido hacer esto también parte del experimento, porque la inteligencia artificial, pues bueno, al final lo que abre son muchas puertas, ¿no? Da miedo porque es desconocido, ¿no? Y entonces, como también hemos contado con la colaboración de una neurocientífica, pues ella nos decía, nuestro cerebro, todo lo que no conoce, te saca la banderita, ¿no?, de oye, cuidado. Pero realmente la inteligencia artificial viene para quedarse, y fíjate que precisamente en este experimento ha sido lo que nos ha permitido el hacer esta comparativa, ¿no? Porque el objetivo de este experimento y de estas entrevistas era el comprobar cómo los miedos más emocionales y los miedos más incluso físicos, ¿no? Tirarte con un paracaídas o saltar de un edificio a otro o estar debajo del mar, ¿no? Cómo esos miedos que son tan físicos se asemejan a los miedos que puede sentir un empresario cuando está gestionando su empresa, pues cuando se decide emprender, cuando tienes que tomar una decisión de calado, ¿no? Y lo que hemos concluido es que realmente para tu cerebro el vértigo es vértigo, y tu cerebro no entiende si es porque estás saltando de un edificio a otro o porque estás tomando una decisión empresarial muy importante.
Uh-huh. Qué interesante, Irene. Pues muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos esto, ¿no?, tan normal también, ¿no? Porque al final parece ser que, yo qué sé, en tu lugar de trabajo no puedas tener miedos, y los hay, ¿no? Así que también es importante,
exacto,
visibilizar estos temas y estas emociones, ¿no? Así,
exacto,
que, sí, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
A ti, a vosotros por invitarnos. Gracias.
El Servei Català de Trànsit ha presentat els resultats de l'estudi d'alcoholèmies i drogues aleatòries per estimar el percentatge de conductors que circulen sota els efectes de l'alcohol o les drogues a les carreteres catalanes, i s'ha mostrat que el percentatge de conductors amb alcoholèmia positiva ha baixat fins al 0,85% i el de drogues s'ha mantingut al 8,16%. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en parlem amb el coordinador de mobilitat i seguretat viària del Servei Català de Trànsit, l'Òscar Iatge. Òscar, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest estudi, no?, importantíssim, de fet, i d'unes dades que algunes sembla ser que han baixat i d'altres que es mantenen igual, no?
Sí, respecte a l'estudi anàleg del 2019, la conclusió és aquesta: l'alcohol baixa amb la seva prevalença entre els conductors, i el consum de drogues es manté una mica igual. Però si ho comparem, per exemple, amb els primers estudis que vam fer els anys 2007 o 2009, així, no?, quan vam començar, que ens vam, diguem-ne, entre cometes, inventar aquest sistema, la veritat és que estem a valors molt, molt, molt baixos. Vam començar amb valors, per exemple, de l'alcohol superiors a 2, al 2% de positius. Ara estem al 0,85%. I quant a les drogues, també amb valors de 16% de positius entre la gent que se li va fer la prova, i ara estem al voltant de 8, que és la meitat. Per tant, la tendència una mica és positiva per a tots.
Una tendència positiva, doncs. Com s'ha fet l'estudi?
L'estudi, a diferència de les proves d'alcohol o de drogues que es fan normalment per part de la policia, que van dirigides, pues, diguem-ne, a persones que tenen una conducció erràtica o a persones que presenten símptomes o a persones que han tingut un accident, etc., que són poblacions, diguem-ne, que tenen més tendència a estar afectades per l'alcohol. Els policies són molt bons i saben detectar molt bé això. Aquest estudi és completament aleatori. El que es busca és, de forma aleatòria, sense cap prejudici sobre el conductor, treure una mostra. En aquest cas han sigut 12.000, quasi 13.000 proves, són moltes proves per tot Catalunya, en funció, doncs, bueno, de la carretera, el trànsit que passa per aquella carretera, el tipus de vehicle, etc. Llavors es fa de forma aleatòria, i llavors això el que representa realment és quants de conductors o quin percentatge de conductors superen els límits permesos de, o presenten presència de drogues o d'alcohol. I és la realitat del que passa, no com les proves policials dirigides, que el que representen, el que van és a buscar pues, a l'infractor o al delinqüent en aquest cas.
Uh-huh. I a què creieu que es deu que hagin disminuït aquestes dades, aquestes xifres?
Bé, jo crec que si pensem, per exemple, en l'any 2000, que morien 600 persones a la carretera i ara estem al voltant de 180, no? L'any 2024, això mateix ja denota que hi ha un canvi cultural important respecte de la conducció i jo diria que una europeïtzació de la població catalana de conductors i per tant més conscienciació no només amb el cas de l'alcohol i les drogues sinó amb cinturons de seguretat, excés de velocitat, etc. És a dir, ens comportem tots millor. Hi ha hagut un canvi cultural important i això es nota amb el volum de morts i també es nota evidentment amb la conscienciació sobre el consum de drogues. Mm-hmm. Tot això ve ajudat, evidentment, per la força que fem des de l'administració, pues, amb les policies de trànsit, no només els Mossos, sinó també les policies locals, i totes les campanyes de conscienciació i d'enforcement, no? D'intentar que no hi hagi persones que posin en risc la vida pròpia ni de la resta de conductors.
Mm-hmm. També hi ha hagut més nombre de positius en substàncies al cap de setmana, no? I en horari de matinada. No sé si això es manté així també al llarg dels anys, però majoritàriament és en aquests dies, no?
Exacte. I això és normal, no? No, bueno, és normal en el sentit de que és el que intuïtivament es pot esperar. I efectivament és entre caps de setmana i en hores de matinada, que és quan la mobilitat està lligada doncs, 100% a l'oci, no? I molt poca gent treballarà en aquella hora. I per tant, els conductors d'oci porten una mica això, no? A augments o a valors més grans que entre setmana i hores de treball.
Uh-huh. I hi ha algun perfil concret del conductor que normalment, doncs, és així, no? Podem dir que pren alcohol, pren drogues, no? Substàncies, i que després es puja al cotxe. Hi ha algun perfil concret que heu estudiat o no? O pot ser qualsevol persona, realment?
Realment pot ser qualsevol persona. És a dir, estem en una societat, la catalana, que l'alcohol està dins de la nostra cultura, a les menjades, molt sovint. En fi, és una cosa culturalment molt assumida pel que fa a l'alcohol. Les drogues és una cosa, diguem-ne, que s'ha expandit entre la població, sobretot entre la població jove, doncs, els últims 40 anys, posem-hi, no? Però s'ha anat agafant més força, però no està tan acceptada socialment en el sentit de que formen part de la vida normal. Però jo diria que tots som d'alguna manera potencials infractors en aquest sentit i no hauríem de ser, ja hauríem sobretot conduint, d'acord? Llavors sí que els valors que destaquen, no, seria entre la joventut, no? Joventut, si es pot considerar 40 anys joventut, diguem-ne dels 18 als 40, quant a les drogues, i més prevalença en homes que en dones. I per agafar l'alcohol, l'augment, diguem-ne, el petit augment que s'ha produït entre els 25 i 34 anys en homes, també.
D'acord.
Hi ha un descens important entre les persones grans, que som els que tenim més de 55 anys. Hi ha un descens, diguem-ne, també pot ser per coses més conscienciació o també per qüestions de salut, pròpiament
dita. Sí, sí, sí. I les drogues més detectades, quines són?
En quant a drogues, el més detectat, les tres, la Trinitat, són el THC, que és, diguem-ne, tots els derivats de la marihuana, la cocaïna, la més abundant, i, perdó, no, el THC és la més abundant, la cocaïna i les amfetamines. Uh-huh. Les amfetamines en segon lloc i la cocaïna en tercer lloc.
I imagino que pel que fa a poblacions, Barcelona es deu emportar també, doncs, el número 1, no? És capdavantera, imagino, també aquí a Catalunya pel tema d'accidents o no?
No, enguany, és a dir, una cosa és el volum i l'altra és el percentatge de gent que va, no? Evidentment a Barcelona hi ha més volum de trànsit, més volum de conductors i per tant hi haurà un número absolut més gran de conductors, però no el percentatge. Una de les conclusions d'enguany, que potser no havia m'ha explicat, És que és bastant regular entre totes les, diguem-ne, àrees regionals de trànsit que equivalen més o menys a demarcacions, no? Uh-huh. Barcelona, etc. No són exactament demarcacions, però que totes, altres anys havien hagut moltes diferències. Alguna àrea sortia molt més disparada en quant a percentatge de positius. Enguany, l'estudi de l'any passat, el 24, s'ha regularitzat molt. És a dir, la baixada és general, jo diria, en quant a percentatge.
D'acord. Doncs, Òscar Iatge, coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia, no, de l'estudi que heu fet. Esperem que les dades d'aquest 2025 disminueixin encara més i tant de bo en algun moment puguem parlar, ja que, de que no hi ha hagut cap mort, no, i que doncs, la gent ja és responsable amb ella mateixa i també amb els altres i no condueixen ni amb alcohol, ni amb drogues, ni amb res d'aquest estil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora. Gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.